Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ciutat. Bon dia, què tal, com estem? Passen 4 minuts de les 10 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui, dimarts 5 de novembre. D'aquí a uns moments, avui us expliquem que comença la campanya de vacunacions a les escoles. Els professionals del CAP es desplacen avui als centres educatius de Calella, els públics i els concertats, per vacunar els nostres fills, d'acord amb el calendari vigent. En parlem d'aquí uns moments amb la infermera del CAP de Calella, la Cristina Masvidal. Avui també als nostres estudis, els Amics dels Animals de Calella. Tenim, avui rebem el president dels Amics, que és el Josep Estanyol, que és veterinari, també una de les integrants d'aquesta associació d'Amics dels Animals, que és la Raquel Navarro. A partir de les 11 farem tertúlia com cada dia, avui amb el Francesc Membrives, amb el Toni Albau, amb el Quim Rey, amb el Jordi Martí i amb el Pere Puig. I avui acabarem amb música de Bryan Adams, cantant i guitarrista i compositor de rock, que avui, el dia com avui, va néixer. Corria el dia d'avui de l'any 1959. Són alguns dels apunts que tenim per la ciutat d'avui, que comença com cada dia, fent un cop d'ull a la previsió del temps. Quim Serra, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada ve marcada per un temps força tranquil. Això després que aquesta passada nit hagi creuat una línia frontal que ha deixat precipitacions de caràcter molt feble i poc important. Aquí el Maresme, al voltant d'un, un litre i mig o més ha plogut, per tant, poca cosa, i una situació que avui torna a estar dominada bàsicament pel sol. Si apareix algun núvol, serà poc important, els núvols que encara hi havia de matinada marxaran al llarg del matí i, per tant, quedarà un dia, com dèiem, majoritàriament assolellat. Potser amb alguna nuvolada aquesta tarda cap a zones de la serra de litoral, cap a la zona del Montnegre, però sense més conseqüències. Els vents bufaran fluixos com a molt lleugerament moderats, més o menys com ahir, i bàsicament aponentats, la qual cosa farà que les temperatures al centre del dia doncs també siguin encara relativament suaus. Això s'acaba, però, perquè de cara a les properes jornades, si d'alguna cosa parlarem, serà de fred. Les temperatures baixaran de forma clara, sobretot de cara a dijous i divendres, amb ambient pràcticament d'hivern el que tindrem aquí a la comarca. De moment, de cara a demà, s'espera una jornada que, com la d'avui, estarà doncs, força tranquil·la, bàsicament dominada pel sol, amb alguns núvols que seran poc importants i amb unes temperatures que de nit baixaran, les màximes també seran una mica, quedaran una mica més curtes, al voltant dels 17-18 graus al centre del dia. Els vents, per la seva banda, de cara a demà, doncs continuaran fluixos, més afeblits, de fet, més variables també al llarg del dia, i la situació marítima, més o menys com avui, amb maró i mar de fons a tota la costa maresmenca. Demà passat dijous, doncs tindrem un matí variable, amb núvols alts i mitjans, vent fluix de l'oest-nord-oest. De cara a la tarda, el vent es farà més variable, sobretot al Maresme Nord, i justament apareixeran nuvolades cap al nord de la comarca, on no es descarta algun xàfec, amb unes temperatures que, de cara a dijous, com ja hem dit, baixaran clarament, sobretot les temperatures màximes, i també baixaran notablement les mínimes de la nit de dijous a divendres, amb ambient fred aquí a la comarca i amb un divendres que, en general, estarà dominat per la nuvolositat variable, encara amb restes de núvols poc importants, sense pluges, però amb aquestes temperatures que seran pràcticament d'hivern, com dèiem, de cara a divendres.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Complementem la informació de serveis. Diem-vos que si us heu de moure en vehicle pel carrer per la ciutat de Calella, sabíeu que el carrer Barrabal, entre Sant Jaume i Bruguera, està tallat des de les 8 i fins les 5 de la tarda. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Què diu una comarca?
Doncs mira, avui parlem de Nanotargeting, una startup ubicada al Tecnocampus de Mataró, que està desenvolupant un nou mètode per lluitar contra el càncer d'una manera més efectiva i menys perjudicial. Ho faran a través d'or, material biocompatible, que pot estar en contacte amb teixits humans sense causar danys i, a més, multiplica l'efecte de la radioteràpia. L'objectiu és utilitzar aquestes partícules d'or, un milió d'amagades més petites que un mil·límetre, com a vehicle per transportar fàrmacs directament als tumors sense afectar la resta d'òrgans o teixits. Ho volen fer, a més, aprofitant que l'or intensifica l'efecte de la radioteràpia sobre les cèl·lules cancerígenes. Això ho han explicat l'Aurora Cunill, cap de projectes, i en Joan Comenja, cap científic de Narno Targeting.
Sentim-nos.
És un sistema perquè els fàrmacs pel càncer vagin directament al tumor sense causar toxicitat a la resta d'òrgans on poden causar toxicitat. Això permet poder augmentar la dosi de fàrmac que pots administrar als pacients i, per tant, que poder aconseguir l'eficàcia que tu vols amb aquest fàrmac.
Quan la radiació incideix en aquest or, es creen unes espècies que són tòxiques per les cèl·lules cancerígenes, de manera que estàs tenint el doble efecte de la quimioteràpia per la gent que transporta la partícula, i a sobre la mateixa partícula no només és un transportador, sinó també que augmenta l'eficàcia de la radioteràpia.
Quina bona notícia.
Doncs sí, calculen també que serà comerciable en 3 o 4 anys. De moment, el que han pogut demostrar és que funciona tant en laboratori com a escala industrial. Ara esperen també poder començar a fer els estudis amb animals i d'aquí un any, si tot va bé, amb persones. Aquesta recerca els ha fet meravellosos del premi projecte més innovador de l'estat espanyol en el certamen Red Impulso. De moment, Nanotargeting centra la seva recerca en la lluita contra el càncer, però amb vistes al futur volen investigar quina aplicació té aquesta teràpia sobre altres malalties o medicaments com els antiinflamatoris.
Molt bé,
molt
doncs
bones
bona
notícies
notícia.
Que venen des
I
de
tant,
la comarca.
I tant. Què més, Naomi?
I més qüestions, perquè el Consell Comarcal del Maresme organitza una xerrada informativa el proper 26 de novembre per explicar el programa TNL Mobility, un programa que ofereix pràctiques laborals a l'estranger per a joves d'entre 18 i 29 anys inscrits a la Garantia Juvenil del SOC. Aquest programa, el TNL Mobility, és un període de pràctiques formatives d'un mínim de 2 mesos per fomentar l'ocupació dels joves. L'objectiu és facilitar l'inserció laboral estable per a persones en empreses públiques i privades d'estats membres de la Unió Europea. El programa també inclou un curs d'idiomes, el desplaçament, la manutenció i l'allotjament. Cada participant farà pràctiques en empreses que s'adequin al seu perfil professional. Els requisits per a participar en el programa és tenir entre 18 i 29 anys amb estudis superiors i poca o cap experiència laboral, estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació i haver superat la secundària. Durant la xerrada també s'explicaran amb tot detall els continguts del programa. Aquells que hi vulguin assistir han d'omplir un formulari que trobaran a la web del Consell Comarcal del Maresme. La xerrada es farà el 26 de novembre a les 6 al Centre Cívic Cabot i Barba de la plaça Miquel Viada de Mataró.
Molt bé, Naomi.
I acabem amb una última qüestió, perquè Enric Bartrés ha revalidat per 3 anys més el càrrec de president del Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró i el Maresme. Les eleccions van tenir lloc dimecres passat a la seu del Gremi i Bartrés era l'únic candidat i va ser reelegit per unanimitat. Segons expliquen des de l'entitat, el nou mandat del president serà de caràcter continuista, per tant, la seguim els objectius planificats i també es contempla, però, l'ampliació de 8 a 9 membres de la Junta Directiva i amb la perspectiva que en els propers mesos s'incorporin 2 o 3 persones més de forma interina. Un dels objectius del Gremi és promocionar Mataró com a ciutat gastronòmica amb la col·laboració de l'Ajuntament i altres entitats.
Molt bé, doncs mira, li podem preguntar al Jordi Noguera, que és el president del Gremi d'Hostaleria d'aquí. Dilluns que ve el tindrem aquí sentat.
Perfecte.
Gràcies. I si us heu de moure amb transport públic, sapigueu que per l'acampada d'estudiants a plaça Universitat hi han afectades algunes línies d'autobusos a la ciutat de Barcelona. La resta de línies, metro, tramvies, ferrocarrils i rodalies de Catalunya circulen amb normalitat. D'altra banda, advertir que pel partit de Lliga de Champions, avui entre el Barça i l'Eslàvia d'aquest vespre, hi ha d'haver reforç a metro i autobusos de l'entorn de l'estadi i habilita línies especials de bus del Camp Nou a mossèn Cinto Verdaguer i a plaça Catalunya. Recordeu que el metro avui funcionarà fins les 12 de la mitjanit. I fem una repassada ràpida del que diu la premsa d'avui. El Punt Avui, a la seva portada, diu rei no grat, Barcelona debatrà retirar el palauet al Benit al monarca. I Pedro Sánchez, que revela que reintroduirà el codi penal al Bet al referèndum. I Ciutadans, que vol que es declari il·legal l'acampada de plaça Universitat. Anem a la portada del diari El Periódico, que diu que Sánchez endureix el to amb l'independentisme i el rei i la princesa amb Catalunya. la compra d'Air Europa per Ibèria rellançarà Barajas. Ens fixem també en la portada del diari La Vanguardia, que també té a la portada el rei d'Espanya i la princesa. El rei adverteix que la violència i la intolerància no caben a Catalunya. Centenars de persones proven d'impedir que entrin els convidats. En els concentrats davant l'acte van cremar fotos del monarca espanyol. I Sánchez, que manté la distància amb Bopé mentre la dreta s'enfronta entre si. Dels diaris que es publiquen al conjunt de l'estat espanyol, a la portada, els protagonistes del debat d'ahir, Sánchez busca el centre en un debat sense sortida al bloqueig. I encara de la premsa que es publica al conjunt de l'estat, El Mundo, que diu que Sánchez fingeix duresa, però no renega dels independentistes. Doncs així està el pati avui, és un quart d'onze, fem una pausa i parlem amb la Cristina Masvidal, que és infermera del CAP de Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Molt a prop de la Nacional 2 i de la sortida de l'autopista. Obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria. Mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria. Pentinats que duren.
Activa't! Fes-ho ara i sense excuses, perquè a CICE t'oferim noves classes per a posar-t'ho fàcil. CICE, el teu gimnàs al centre de Calella. Tot el que t'oferim a CICE no t'ho podem explicar en aquest anunci, però segur que tenim allò que t'interessa, ja sigui per esport, salut, diversió, manteniment... Vine i coneix les nostres instal·lacions i el millor equip professional que posem al teu servei. Troba la teva activitat a CICE. Noves classes, carrer Batlle 3840, Calella.
Ràdio Calella Televisió. El grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Ràdio Calella 107.9.
Doncs avui a la ciutat parlem de les vacunacions escolars amb la infermera del CAP de Calella, la Cristina Masvidal. Què tal, Cristina? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Vacunes que comenceu avui mateix, avui dimarts.
Doncs sí, comencem la campanya de la vacunació escolar, com cada any.
Uh-huh. Quines vacunes administreu i a quins centres educatius?
Doncs mira, la campanya de vacunació escolar inclou anar en el curs de sisè de primària i anem doncs a les 4 escoles que hi ha a Calella de primària, i el que anem a vacunar, les vacunes que anem a administrar, que són les que ens marca el Departament de Salut, és la vacuna de l'hepatitis A, es posa tant a nois com a noies, es posa amb dues dosis. Aleshores, posem també la vacuna, fins ara, de la meningitis C, i com a novetat, aquest any, es canvia aquesta vacuna de meningitis C i es substituirà per la vacuna tetravalent. És una vacuna també de meningitis, però la diferència és que, en vez de ser contra un serotip, que en aquest cas era el C, actualment serà contra 4 serotips, o sigui que millora molt més aquesta protecció,
clar,
que és contra el serotip A, C, igual que teníem, D-doble i Y. És a dir, que aquesta vacuna millora i substitueix a la que ja teníem.
Era una de les vacunes que es pagava, aquesta?
No, aquesta vacuna estava inclosa dintre del calendari de vacunes sistemàtiques i es posava, doncs, als 4 mesos, la posàvem, a l'any, però aquesta vacuna actualment es canviarà per aquesta tetravalent i no només es canviarà aquí a 6è, sinó també en els nanos que fan segon de secundària, també els hi posarem aquesta vacuna. Però, bueno, continuem amb 6è. A 6è també posarem la vacuna de la varicel·la, que aquesta vacuna, molts nens a 6è ja l'han passat, la varicel·la, i no cal posar-la. Però en els que no l'han passat o els hi falta alguna dosi, que en tenen una de posada i, per exemple, li falta la segona, també l'administrem aquí a 6è. I, per últim, tenim la vacuna del papiloma humà, aquesta vacuna també que segur que ens sonarà, que és, que es posa només a les noies perquè protegeix bàsicament del càncer de coll d'úter i de les verrugues genitals. 4 vacunes a primària, en els cursos de primària, de 6è. Després a secundària,
perdona,
també anem...
Era,
sí,
perdona,
sí, perdona.
Són optatives?
He agafat embalada.
Sí, són optatives? Els pares acostumen a posar totes les vacunes?
Sí, nosaltres passem a tots els pares un full d'autorització en el que expliquem. Bueno, des del departament ja ve fet aquest full i expliquen quines són les vacunes que s'administren, quantes dosis, i aleshores els pares han d'autoritzar específicament vacuna per vacuna.
Val.
Les vacunes ja sabeu que actualment no són obligatòries, simplement doncs, són molt recomanables i són molt més el bé que ens generen que no pas els possibles efectes que poguessin tenir. Però, en tot cas, els pares decideixen si autoritzen o no aquesta vacunació i nosaltres administrem només les que els pares ens autoritzen.
I amb la vacuna del papiloma, què diuen els pares?
Sí, bé, com tu dius, és una vacuna que ha tingut molta controvèrsia perquè, sobretot, jo penso que s'ha fet mala premsa. Potser hi ha hagut algun cas, algun efecte secundari que no s'ha arribat a comprovar 100% que fos per la vacuna, però s'ha generat una alarma social que una mica com que corre, no?, els rumors aquests que corren de boca en boca i
que
a vegades fan molt de mal. I el que han generat doncs és un pànic en aquesta vacuna, potser innecessari, però sí que és veritat que potser de totes les vacunes que administrem és la que menys s'autoritza, en tot cas.
Passem a segon curs d'ESO.
Sí, a secundària, doncs, a segon curs de l'ESO anem a posar una vacuna només, que és la del tètanus, que ve combinada amb la diftèria, tètanus-diftèria. És una vacuna que és un recordatori, perquè els nanos a aquesta edat doncs, ja porten 5 dosis de vacunes de tètanus. És només un record que posem i que ja serà probablement l'últim de la seva edat infantil, perquè ja no es tornarà a posar cap tètanus fins a l'edat adulta.
A quants estudiants vacuneu, Cristina, més
Mira,
o menys?
Una mitjana a primària, comptant que anem a 4 escoles i que, doncs, comptant això de 25-30 alumnes per classe, doncs uns 240 alumnes, més o menys. I a secundària també anem a 3 instituts i també acostuma a ser uns 250 aproximadament.
I com és que aneu a les escoles?
Són 500 alumnes. Mira, el que anar a les escoles és molt fàcil, t'explico. El tema és que en els adolescents o preadolescents cada vegada doncs, acudeixen amb menys freqüència al nostre sistema sanitari, no? Aleshores, moltes vegades es perd aquesta oportunitat de poder vacunar-los i de poder actualitzar aquest calendari de vacunes. Què aconseguim? Doncs anant als centres educatius el que aconseguim és assolir unes millors cobertures, no? I garantim que aquest calendari vacunal es compleixi correctament i tenir el màxim de població protegida. Sí que és una oportunitat excel·lent per poder captar, no?, el màxim d'aquests adolescents i posar-los al dia en la vacunació, que no només protegeixen individualment a cada alumne, sinó que el que fem és una protecció col·lectiva, aquesta protecció de grup, de ramat, que fa que tots ens sortim beneficiats, en el fons.
I què diuen els nanos quan us veuen entrar amb les maletes a l'escola?
els nanos, és que ja només veuen la maleta, ja ni nosaltres.
Per això.
Ja ens coneixen de cada any i ja... Pànic, es genera pànic a l'aula.
Perquè com ho feu? Els poseu en fila? Com ho feu, això? A veure,
nosaltres...
Recordo la meva època d'estudiant que ens posaven una miqueta en fila, anàvem passant, Sí, sí.
Sí, una mica es continua la tradició, intentem que, doncs, que entrin per ordre alfabètic, que ja tinguin el carnet de salut, perquè així facilita molt més que anem ràpid i que no ens entretinguem, no? Si estan ordenats per ordre alfabètic en llista i tal, doncs és entrar, vacunar i sortir. I intentem, doncs, això, que estigui l'alumne sol cada vegada, no? Doncs que no estiguin tots allà mirant, perquè el tema de la suggestió és molt important, no? I més en aquesta edat, que és com que potser un ve molt valent, però el de darrere plora i l'altre crida, no sé què, i al final s'acaba generant una histèria general,
sí,
no?
Sí, sí, pànic col·lectiu.
Com traspassant, pànic col·lectiu. Llavors, intentar mantenir aquesta individualitat, intentar anar força ràpids, estar allà, no?, massa estona ni donant-hi masses voltes perquè no porta enlloc. Vacunació ràpida, a la idea, i poca cosa més.
Que tinguin llavors, poc temps per pensar-s'ho.
No donar temps per pensar.
Escolta'm, però clar, són diverses vacunes. Això vol dir que són diverses punxades?
Hi anem diverses vegades.
Ah, d'acord.
Sí, llavors, hi anem tres vegades, perquè pensa que, a més de cada vacuna que t'he dit, són dues dosis, cadascuna d'elles. I aleshores hi anem una vegada a posar dues vacunes, que és hepatitis A i la del papiloma. Els nens tindran la sort que només s'enduran una punxada, les nenes se n'enduen dues.
Com sempre.
Sí, sempre són perjudicades, sempre. Després anem un altre dia, que anem a posar la del meningococ i la de la varicela, que en aquest cas gairebé tots se n'enduen una de punxada, perquè varicela, poquets nens encara no l'han passat o no estan vacunats quan tenen 11 anys. I són pocs els que vacunem de varicela. Però és una bona oportunitat per acabar de captar tots aquests que no l'han passat, I després tornem una tercera vegada a posar la segona dosi d'aquesta primera que t'he dit, de l'hepatitis A i la del papiloma.
I d'aquests nens, quin tant percent hi ha que no es vacunen?
Doncs et diria que el tant percent és molt poc, molt poc.
De quants nens parlem?
D'una classe de 25 nens, potser n'hi ha dos que no es vacunen. Són poquets. La veritat és que nosaltres estem contents de la rebuda de la vacunació escolar i de com els pares, en realitat, els hi facilitem, no, la vida, perquè no han de venir al cap, no s'han de preocupar, que a aquesta edat ja gairebé ningú sap ni on té el carnet de salut, pràcticament. És com que quan ets petit, no, està tot com molt més controlat, molt més seguit, però a mesura que s'estan fent grans els nens, la cosa es va desmadrant una mica.
I amb aquests pares que no volen vacunar, feu algun tipus de pedagogia amb ells?
Doncs si venen a la consulta, sí. Tenim l'oportunitat de poder explicar i de poder transmetre, no, la importància de les vacunes, però si no, si és només a través d'una autorització escolar, no podem tampoc accedir a ells.
Clar.
Però vaja, ràpidament dir, doncs, que la vacunació salva vides, que actualment, perquè tinguem una idea, deixen de morir 3 milions de nens al món cada any, només pel tema de la vacunació, que ha sigut un dels avenços més importants en la salut, no?, de la nostra humanitat, i doncs que hauríem d'aprofitar això, aquesta sort que tenim, no?, de poder tenir aquestes vacunes, que són segures, que són efectives, que no tingui por la gent, que estan més que provades i més que científicament, o sigui, no hi ha cap perill. O sigui, els efectes secundaris que pugui tenir una vacuna, actualment, de les que s'administren, no tenen res a veure amb els efectes secundaris que ens podia provocar la malaltia en si. Si posem una balança, és que és evident cap on es decantaria, no? Sempre cap a una vacuna.
Alguna cosa més, Cristina?
Doncs no, animar, doncs, a que els pares autoritzin aquestes vacunes, a que els nens no tinguin por, que són molt bons administrant vacunes, I que comencem la campanya amb moltes ganes i intentar obtenir el màxim de cobertura possible.
Molt bé, Cristina. Doncs gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Ante ese increíble, descomunal, inigualable y sabroso solomillo de Kobe de 300 gramos, tu boca no tiembla, ¿no? Dice...
Pues sí que está en su punto, oye.
Ven a Vital Dent y consigue un 20% de descuento en implantología de alta gama con corona de circonio monolítico.
A Vital Dent estem compromesos amb la teva salut bucodental i amb la de la teva família. Vital Dent, carrer Sant Jaume 383, Calella, entre els carrers Amadeu i de la Indústria. Telèfon 93 766 45 66.
Fas 6 anys, tria un llibre. Rebreu a casa una targeta regal per un llibre. Llibreria La Llopa està adherida a aquesta campanya des del primer moment i per fer les coses més fàcils, agradables i divertides a grans i petits, disposa d'una gran secció infantil on nens i nenes podran experimentar la sensació de descobrir, revisar i triar el llibre que més els agradi. Llibreria La Llopa. Campanya Fas 6 anys. Tria un llibre. Ja podeu venir a bescanviar les vostres targetes de la campanya, limitada fins al 30 de novembre. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Ràdio Calella.
Doncs avui a la ciutat ens visiten els amics de... Anava a dir el Parc del Mau, no? Els amics dels animals de Calella. És que tenim moltes associacions aquí a la ciutat, som molt rics en associacions. Tenim el seu president, que és el Josep Estanyol, veterinari, què tal, Josep?
Molt bon dia.
Ara li deia al Josep, el Josep havia vingut molt a la ràdio, ara feia molt temps que no venies.
Sí, sí, des de 1987.
Home, tampoc. No sé si estan exagerat, però vaja, a veure si tornes a agafar l'hàbit i ens vens a veure.
Espero,
més,
ja
més
si coincidim,
sovint, clar que sí. I la Raquel Navarro, que és una voluntària de l'associació.
Hola, Sònia,
què tal,
bon
Raquel?
Dia.
Vam parlar fa pocs dies amb el Josep Estanyol d'un brot de parvovirosi. Podem explicar una miqueta com està el tema, Josep?
El tema és que en principi ha sigut un brot que hem localitzat el punt d'origen. Realment, des de que es va dir, ahir vam tenir una reunió a l'Ajuntament, des de que es va dir el brot fins que vam localitzar el punt, diguéssim que ha sigut molt ràpid. Vale? S'ha impedit que sortissin més animals d'aquest lloc.
Perquè recordem que era una dona que acumulava en una casa a les afores del poble molts animals.
Exacte. Vale?
I llavors... Amb tota la bona voluntat del món, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Resulta que el que s'ha aconseguit és que això quedi localitzat, el que passa que, clar, els cadells que havia aquesta senyora donat mal, a diverses persones han pogut disseminar una mica i han creat una mica un brot. Cal dir que no ha sigut un brot. En la reunió que vam tenir ahir tenim números reals passats per als veterinaris de la població, vale? De les diferents clíniques de la població. I més o menys tots hem tingut la mateixa quantitat de casos. Això no vol dir que encara pugui haver-hi algun altre cas més.
Yeah.
Però estem pensant que això està arribant ja al final.
I en aquesta reunió d'ahir, qui éreu?
No,
hi havia l'Ajuntament?
Sí,
o...
es va citar en els veterinaris, vale?
Sí.
El que passa que per raons que personals m'imagino que no van poder venir. Jo vaig anar-hi, hi havia el regidor, la tècnica de l'Ajuntament, i vàrem estar parlant de com anava tota la cosa i tal, amb dades reals.
I els casos dels animals que es van contagiar han tingut un final feliç? O...
N'hi ha alguns dels animals que han mort i alguns que no han mort.
Per tant, a dia d'avui, quina és la diagnosi?
A dia d'avui jo diria que estem al final del brot ja. Val? El que sí que m'agradaria esmentar és que la major part dels animals que han estat correctament vacunats i que són adults, doncs han passat la malaltia sense problemes. I els que han pogut fer alguna... que han mort, diguéssim, la majoria eren animals que o que no tenien les vacunes al dia o que tenien algun problema a nivell individual, anem a dir. Val?
El cas d'aquesta dona que acumulava molts animals, com està la cosa aquesta? Se li han tret els animals o és un tema delicat?
Ara mateix s'està fent una quarantena. Val?
És una a dir, estan aïllats en allà.
Estan aïllats. I de tal manera que no poden entrar ni sortir animals en allà.
I ella? Ella pot entrar i sortir? O això no,
no, no
es contagia les persones?
Això és una cosa dels animals.
Val. Parlem de l'associació? Sí, amics dels animals, quan sou actualment? Va,
Raquel?
Bueno, ara tenim el Josep, que és el president.
Bueno, des de fa molt de temps,
des de
no?
tota la vida. Sí. I ara mateix som 6 voluntàries.
Mira, posa una miqueta més de cara a la cara.
Ah, ah, molt bé.
Sí, la càmera t'agafarà la cara.
6 voluntàries que sí. cada una de nosaltres pues, tenim cada, o sigui, un dia destinat. Uh-huh. I aprofito per fer una crida perquè ens vindria molt bé una altra persona uh-huh. perquè ens vingués a ajudar.
Perquè quina és la vostra tasca que feu? I aneu cada dia, unes hores?
Sí, cada dia hi va una persona. Més que res fem tasques de neteja, donar de menjar, medicar si s'ha de medicar algun gat, bueno, una mica de manteniment de les instal·lacions, vigilar que els gats estiguin bé... Mm,
perquè vosaltres, els Amics dels Animals, gestioneu la gatera municipal.
Sí.
Se'n diu encara gatera municipal?
Sí, sí, és la gatera de Calella.
Que és a tocar de la piscina.
Sí.
Com esteu?
A veure, cada vegada jo diria que anem fent petits passos. Aquestes coses mai es poden fer d'una manera, anem a dir, fer un gran salt, no? Però ara l'última cosa que hem fet és adquirir més espai perquè els gats puguin estar prenent el sol, tinguin com un lloc per joc, i posem una mica de gespa artificial. La Raquel va portar uns troncs també perquè es puguin enfilar i rascar. Tot són coses que anem, mica en mica, anem fent.
Perquè demanàveu una miqueta un baldeio, no?, de les instal·lacions.
Sí, home, sempre ens agradaria tenir més espai del que tenim, això està clar.
Perquè
no?
quants
sempre
gats hi teniu ara mateix? Raquel?
Doncs ara no tenim gaires, en tenim uns 10, perquè s'han adoptat molts. I en tenim poquets, el que passa que sí que ens estan arribant molts bebès, que no sabem si acabaran a la gatera, si no s'adopten, al final acabaran a la gatera.
Encara hi ha molta cria indiscriminada de gats, Josep?
Mira, jo volia fer
perquè unes... crien sí. molt els gats.
Volia fer un esment a això que estàs dient. Les cries uh-huh. no les podem portar a la gatera, perquè a la gatera hi ha els adults. Llavors, normalment, tots els que són cries els atinguen a la meva clínica. Val? I a la meva clínica tenim un espai on podem tenir alguns, però no en podem tenir... A vegades ens en porten... 11 en volen portar 8 o 10. Clar, nosaltres no tenim un espai per tenir 8 gatets en allà. Llavors, per sort, cada vegada fem més adopcions. Cada vegada hi ha més bona gent que fan adopcions. Uh-huh. I això és el que ens una mica omple d'il·lusió i dir, ostres, quina tasca està fent l'associació, que es poden adoptar molts gats, no? Però clar, tot i això, el que demanem és, per una banda... que la gent faci una mica de cura de no deixar criar anar les gates, o sigui, esterilitzar-los, mascles i femelles. Després nosaltres estem ara ja, a partir de l'associació i en diversos àmbits, actuant fent colònies a Calella.
Perquè n'hi ha moltes de colònies? Jo recordo anys enrere que n'hi havia moltes. Ara no, com ha estat?
Sí, però les colònies ha fet un canvi. Val? L'Ajuntament ha dotat d'una sèrie de recursos... a nivell econòmic i a nivell d'altres coses, vale? I els diversos veterinaris de Calella, no només jo, cada un tenim cura d'una perdó, de les colònies, i a través d'aquestes colònies també s'estan agafant els gats, esterilitzant-los, de tal manera que els tinguem sans, esterilitzats, i que no criïn. Tot i això, sempre hi ha gent que agafa un gat, l'abandona i el deixa anar per allà. I llavors això és el que també descontrola una mica d'aquestes coses. Des d'aquí també demanem que si una persona, per la raó que sigui, no es pot fer càrrec d'un gat, uh-huh. per un problema familiar, de malaltia, el que sigui, que ens ho digui a nosaltres perquè el puguem ajudar.
On es situen aquestes colònies de gats? En llocs apartats o...
Hi ha la colònia del Codina, dels apartaments Codina. Allà hi ha una colònia. En el... Al costat de l'Hotel Olímpic també n'hi ha una altra. Més avall, a la zona de l'Oasis, a l'Hotel Oasis i Concorde també n'hi ha una altra. I bueno, jo són aquestes les que conec.
Sí, aquestes tres.
Entenc que hi ha colònies de gats perquè hi ha gent que els deu alimentar, no?
Exacte.
Sí.
I això es pot fer?
Sí, sí. O sigui,
perquè, per exemple, amb els coloms està prohibit donar-los i menjar.
No. O sigui,
amb els gats és el mateix o no?
La resposta és, aquesta colònia, hi han unes persones responsables de la colònia que tenen no només permís de l'Ajuntament, sinó que són els encarregats de la colònia i són les persones que tenen cura, els compten, miren quins són, miren quin no està esterilitzat per esterilitzar-lo, si hi ha un de malalt per donar-li medicament, s'encarreguen de l'alimentació, tot això, i en cada colònia hi ha persones.
I els vacuneu també, en aquests gatets?
Clar. Sí, sí. Uh-huh. Es tracta de tenir-los en un lloc determinat, sanitàriament controlats i evitant que puguin fer cria. Però que facin la funció que, penseu que aquestes colònies de gats són la, diguéssim, base perquè no hi hagi, per exemple, una superpoblació de rates.
De rates, sí, sí, clar.
I
sí,
sí. Sobretot aquests gats estan vivint, si us afixeu, en zones que, o bé que hi ha hotels, que hi ha zones d'escombraries que poden accedir les rates a la nit, o zones que són al costat d'un torrent i que hi ha verdissa, o que hi ha... Doncs és això.
Perquè si no tinguéssim aquestes colònies de gats, entenc que tindríem moltes rates.
Moltes més. N'hi han. Moltes més n'hi haurien.
Sí? Tenim moltes rates?
En tenim moltes. El dia que sigui a punt de ploure, fins i tot les pots veure quan surten.
No, no, ja de tant en tant ja se'n veu alguna.
Per això.
Però són ratolins o...
Ratolins
o estan ben alimentades.
I ratolons.
Sí?
Sí, sí, sí.
I què es fa amb això? Com es combat això? Si és que es combat d'alguna manera, Josep?
La millor manera és la manera natural. El que...
Cop d'escombra?
No, no. El que jo recomano per no tenir rates és un bon gat, o una bona gata.
Sí, sí,
vale? I el que no recomano de cap manera és que la gent posi verí. Eh? Perquè el verí, a més de que es pot enverinar doncs, als animals, a les persones, també són substàncies que poden anar a nivell de freàtic i entrar en contacte amb l'aigua dels pous, en fi, amb moltes coses... Mm-hmm. I hi ha, si alguna persona té problemes amb rates, que m'ho diguin a mi, que el puc ajudar de moltes maneres que no seran mai un verí, ni un tòxic.
I
serà eficaç.
Eficaç, molt bé. Ara que tenim el tema del verí, passem als gossos. Allò que es posen a algunes façanes, que se n'ha parlat molt d'això, no? Que és tòxic, no és tòxic? Es pot posar segons què a les façanes perquè els gossos no s'afegin al pipí?
Més que res, és ineficaç. Tot el que posis a la façana és ineficaç. Llavors, el que posa la gent normalment és uns polvos grocs que és sofre. Mm. El sofre realment no fa res. Hi ha gent que posa garrafes d'aigua. Les garrafes d'aigua hi ha animals que els hi fan por i abans de fer un pipí en allà que hi ha una garrafa van a un lloc que no li faci por. Alguns. Perquè n'hi ha alguns que veuen una garrafa i es pixen a la garrafa.
Clar.
I després hi ha altres coses. Si realment algú vol posar una cosa... que li orienti una mica els animals...
Va, digues.
Te dic una cosa molt
sí,
bona.
Home. Val?
Cada dia que agafi aquella ampolla d'un perfum que li van regalar, que no se'l posa perquè fa molta pudor per la
sí,
mare,
sí, sí.
I que cada dia tiri una miqueta de colònia en allà, i el gos només olorarà i li farà mala olor, igual que me fan a mi, aquella,
sí.
Val? Aquella colònia tan així que em van regalar,
sí.
I se'n anirà a un altre lloc.
Ah, està bé. Sí? És eficaç, això?
El gos, el que més li afecta és l'olfacte, tant per bé com per mal.
Val.
I això no fa mal a ningú, tirar
una
mica...
Una rosseta de colònia de la
una façana? Una rosseta de colònia d'aquesta... no vull dir cap marca.
No, ja
però que no ens agrada...
Sí, sí. Com més forta, millor. Com més forta,
exacte.
Millor. Tenim una bona relació amb les mascotes. Ara parlem de Calella. Calella té una bona relació, creieu, amb les mascotes? Amb els animals de companyia, que cada vegada jo crec que n'hi ha més, no?
Jo crec que es podria millorar una miqueta, no? Perquè jo tinc gos també i veig algun pipicant... Jo crec que està una mica deixat de la mà de Déu, no? Ara entro en la meva opinió personal,
sí, sí.
I no sé, jo crec que s'hauria... Podríem tenir els pipicants una mica més grans, potser, no? Més adequats per la quantitat de gossos que hi ha, jo crec, eh?
Jo he dit que l'ella té una bona relació amb les mascotes.
Mm.
I la pregunta també, la gent que té mascotes té una bona relació amb l'ella?
Mira, jo penso que una de les coses que la gent fa...
Mm-hmm.
No estic dient una opinió només, eh? Una de les coses que la gent fa, sobretot, és queixar-se. Val? Es queixa d'això, es queixa d'això, es queixa d'això.
Qui es queixa? Els que en tenen o els que no en tenen?
Tothom. A l'hora de queixar-nos ens queixem tots. No conec ningú que no es queixi. Però el que sí que dic és que jo sóc una persona positiva. Si una cosa me caracteritza a mi és que sóc positiu. Si la gent vol coses, que siguin valents, que vagin dos, tres, quatre, cinc persones, que facin un grupet, que facin un paper, que es reuneixin amb la persona de l'Ajuntament, que demanin a l'Ajuntament, volem això, aviam com ho podem fer, aviam de quina manera es pot fer. Però en el sentit de donar la cara, ser valents i actuar. Perquè estem en un moment, jo no dic que des d'aquí, que les persones que estan a l'Ajuntament, això ni allò. Jo el que dic és que ara estem en un moment que realment ens poden escoltar i si no es pot fer ara, es podrà fer d'aquí uns mesos, es podrà fer l'any que ve.
Per què estem en un moment que ens poden escoltar ara?
Perquè les persones que estan ara a dintre, jo cada vegada que he anat m'han escoltat. Yeah. I mai m'han dit això no es pot fer. I mai m'han dit això no ho volem fer.
I doncs com és que hi ha tanta gent que es queixa a través de les xarxes?
Perquè, te torno a dir, si en lloc d'estar a la xarxa queixant-se, molta gent posés un pas endavant i ajudés a fer les coses, no en plan... O sigui, hi ha
és a dir, en positiu.
En positiu, no? Però no només en positiu, cuidado, eh? O sigui, jo el que estic dient és, en aquest tenim els voluntaris de la gatera. Què són? Doncs són persones que hi posen la mà, el colze, el braç, les cames, i que hi dediquen un temps, vale? I és un esforç, i és una cosa que després et dona unes satisfaccions i tot el que vulguis, però hi posen aquest sentiment. Doncs el mateix, si volem realment coses, posem-hi nosaltres també de la nostra part. Siguem persones actives i estic segur que davant d'una activitat no pot haver-hi un ajuntament que t'oprimeixi, que t'apari. Hi ha d'haver-hi algú que t'ajudi. I també una miqueta de constància, també, no? Però jo torno a dir, la gent té dret a queixar-se. Ningú pot dir que no. Però també demano que aquestes persones que volen coses hi posin una mica de la seva part i tirin endavant les coses amb il·lusió, amb alegria.
Ho feu, Raquel? Us uniu? Heu anat a demanar a l'Ajuntament que voleu pipicans d'una altra manera, més grans? Més...
No, la veritat, jo o sigui, ho penso, però tampoc he anat a queixar-me, no? Perquè, bueno, primera que visc a Pineda i tampoc veig...
A Pineda també teniu una estació semblant o no?
Sí, no, jo crec que a Pineda està la cosa bastant bé. Almenys hi ha una platja destinada als gossos que està força bé. I jo crec que això és molt, no? Que tenir una platja...
Ara en parlarem d'això de la platja, sí, que també ho teniu.
Sí, que jo crec que per Calella jo crec que li podria anar bastant bé.
Parlem de la platja, va. Que és un tema que tenim a debat dia sí, dia també, damunt la taula, no? Els propietaris d'animals de companyia doncs demanen un lloc a la platja per poder anar-hi amb les mascotes. Què? Hi esteu d'acord o no?
Jo penso que són coses que realment, si hi ha gent que hi vol anar i els animals ho disfruten i ho passen bé, doncs és parlar-ne i trobar un lloc, un emplaçament.
La gent es qüestiona si és higiènic que hi hagi gossos a la platja. Suposo que ara em direu que hi ha gent que és molt més marrana que no pas aquell gos que es fa un pipí o un popó a la platja, no? I és cert, és veritat. Però és un tema que està damunt la taula i us l'haig de preguntar,
mira,
no? És higiènic?
Jo com a veterinari sí que t'he dit dues coses. Primer, hi ha animals que embruten? No. Hi ha persones que no recullen. Perquè els animals no embruten, són les persones que no recullen, primera part. Segona, com a veterinari, sí que dic que hi ha animals que van a la consulta veterinària perquè han agafat fongs, per exemple, o han agafat infecció per anar a la platja.
Animals?
Animals. Estic parlant de gossos. Llavors, clar, si a mi, com a veterinari, una persona que té un gos que habitualment agafa infeccions o fongs en la pell, me diu, tu me recomanes anar a la platja? Jo li diré que li recomano que no hi vagi més amb el gos, que vagi a un altre lloc, que vagi al pati de l'os, que vagi a on se sigui. Vale? Però a la platja no. Fins i tot hi ha animals que han tingut, per dir-ho d'alguna manera, ansietat al veure aquell espai tan així. N'hi ha animals que estan malament i en canvi estan a dins del nucli urbà estan tranquils. Però en quant a malalties, són tantes les malalties que poden transmetre les persones als animals com els animals a les persones a la platja. I repeteixo, de la mateixa manera que hi ha persones que van a la platja i deixen borilles, i deixen llaunes, i deixen plàstics, i deixen de tot, alguns pescadors que deixen hams amb un esquer, que això he dit alguns pescadors, doncs de la mateixa manera hi ha animals que fan una deposició i el propietari no la recull. Clar, això no hauria de ser mai.
Heu demanat platja de gossos? L'heu demanat vosaltres?
Està demanada, està demanada.
Sí, i què us han dit?
És una cosa que... És que, clar, l'única cosa que ens han dit és que és una cosa que s'ha de buscar una ubicació. Uh-huh. I a Calella no hi ha tant d'espai com altres poblacions per tenir una ubicació. S'ha de mirar. S'ha de...
Parlem de deures, però també parlem de drets. O de drets i de deures. Què fem amb els pipis?
Bueno, diuen que es tindria que anar amb una ampolleta d'aigua, no?, per netejar-ho. Això és el que es tindria que fer.
Uh-huh. Ja es veu gent ja que va amb una ampolla d'aigua, però n'hi ha prou.
A veure, jo el de l'ampolla d'aigua també s'ha de tenir en compte que depèn del gos, ha de ser una ampolla petita, però depèn del gos
una
ha
garrafa.
De ser una garrafa de 5 litres.
Sí, està clar.
Perquè hi ha animals que tenim de clients que pesen quasi com jo. Uh-huh. O sigui, hi ha animals de 50, 60 i 70 quilos. Clar, la... Es pot dir a la tele i a la ràdio, pixarada?
No, no, clar que es pot dir.
Per què s'emporta l'ampolla d'aigua? Sobretot per diluir-ho el màxim possible.
Sí.
Però tot i que es dilueixi el màxim possible, també s'hauria d'evitar, en determinats llocs, que l'animal faci un pipí. Per exemple, jo a vegades he vist que el gos treu a passejar l'amo i el gos va parant-se a on te li dona la gana fer el pipí.
Sí, sí, a les façanes, per exemple, de
sí.
les cases,
clar.
O el mobiliari urbà, els baixos, que estan tots fets malbé.
El propietari també hauria de tenir una mica de cura de lo que són, anem a dir, propietats o coses d'altres persones que es poden malmetre o que es poden embrutar, i treure el gos, i si ha de fer un pipí i tenim un lloc que hi ha un arbre, doncs anar a l'arbre. O si tenim un lloc que hi ha doncs un desaigua, que es pot tirar més fàcil l'aigua, portar-lo en uns llocs on no malmeti coses d'altres persones.
Ja, però ja és veritat que hi ha llocs a Calella i hi ha alguna plaça que no cal nombrar, que és irrespirable a vegades. Clar, com ho fem això? Com ho solucionem això?
Doncs, en primer lloc, torno a dir... Una de les coses que la gent hauria de tenir és sentit comú.
Sí, sí, i tant.
Llavors, anem a... Jo faig un pensament ara, d'acord? Tenim una plaça, que tenim una font, que tenim uns bancs, i que la gent va allà a passar l'estona. Això no hauria de ser un lloc on els animals fessin pipí.
Clar.
I això hauria de ser de sentit comú. La gent hauria d'agafar l'animal, hauria d'agafar-lo i portar-lo a un altre lloc. Però no a una plaça... on la gent va, pares, nens, mares, avis, gent de totes les edats, a disfrutar una plaça, a prendre la fresca, a xerrar...
I que has d'acabar marxant perquè la pudor és insuportable.
Doncs no. I sí, això sí. Hauria de ser de sentit comú que la gent no hauria de portar l'animal allà a fer el pipí.
La fauna ha variat. Ara ho dèiem abans de començar l'entrevista, deia la Raquel, l'altre dia em vaig trobar un porc vietnamita. Ha sí. canviat molt això. Ara ja no només són gats i gossos, sinó que hi ha gent que passeja fures, un porc vietnamita...
Conill.
Conills, també.
Hi ha gent que passeja un conill. Sí, sí. Amb un arnès i una corretja.
I el conill està content? Pregunto, perquè guaita, l'hàbitat del conill no seria ben bé el carrer Bruguera, per dir un carrer del poble.
No.
No? No seria aquest l'hàbitat.
No, però el que estem dient és que agafen el conill, el porten a coll... el porten a un lloc i llavors allà el deixen que corri per allà.
Ja.
Explica-los el porc, que
sí,
és molt divertit.
Sí, la Raquel diu que es va trobar l'altre dia una persona que passejava un porc vietnamita.
Sí, passejava un porc i quan el vaig anar a tocar, perquè em va cridar l'atenció, em va dir, mira, diu, vigila, no li toquis el morro que et pot mossegar, perquè es pensa que li dones menjar.
Ah. Un porc vietnamita és una miqueta més petit del porc comú, no?
Sí.
I més fosc de pell.
Normalment sí, però són variables dels colors. Eh?
És com peludent, no?
Però poden créixer.
Sí, sí.
De fet, es fan
i es pot tenir, a saber una cosa, es pot tenir un porc...
Poden posar 100 quilos, eh? Un porc vietnamita.
Es pot tenir un porc a casa? Es pot tenir un porc al pis?
Una de les coses que estava comunicant fa uns moments, no? És que, clar, la legislació està canviant. Llavors, en principi, les persones que tenen un porc l'haurien de tenir en papers. En papers vol dir que les persones que tinguin un porc vietnamita vagin al veterinari i el legalitzin.
Clar.
Perquè és un animal que ha d'estar declarat. Penseu que és un animal que estem en un país que tenim porc senglar, porc comú, el porc vietnamita també és una mica la mateixa espècie.
És una espècie invasora, perdona, Josep? O no?
No, perquè això seria si estigués per la muntanya.
Ah,
no, de moment no està... No està en
no
la muntanya.
No corren a les... No
estan en llibertat.
Sols. Sí, sí.
Però sí que són uns animals que, clar, poden transmetre unes malalties entre ells, entre els seus cosins, perquè ens entenguem. Llavors, clar, s'ha d'intentar totes les persones que tenen algun tipus d'animal d'aquests, que estiguin localitzats i en cas de que hi hagués alguna cosa, poder actuar.
Parlem de porcs vietnamites, però la fauna és àmplia. I a més, animals exòtics. I aquí té serps a casa, òbviament, aranyes.
Taràntules, sí. Escorpins.
Però sembla que s'ha passat una mica la moda, no?, de tenir exòtics o segueix, encara?
Segueix. El que passa que això és una cosa sempre de portes a dintre.
Yeah.
I un dels animals que ara està de moda són les rates.
Va.
Sí. Jo tinc diversos clients...
Rates. De les que parlàvem abans.
Rates, sí, rates. I normalment la gent que ve a la clínica és molt curiós perquè, clar, a vegades ve una persona, arriba a la clínica, jo veig que porta les mans, que no porta cap bossa ni porta res, i me toca a mi. I entra a dintre, es treu la jaqueta o alguna cosa, i a dins porta la rata.
Va.
La porta...
Però són rates maques, normalment.
Sí, clar.
No, la Raquel diu, són rates maques.
Sí, són d'aquestes blanques i negres, són maques.
Sí,
com cobaies.
Poden ser de tots colors, també. Jo n'he vist de marrons, de blanques, de negres, de tots colors, també. Sí, sí.
Yeah.
I normalment són animals molt, molt carinyosos. Ja sé que t'acosta, Sònia, perquè no és l'animal de la teva devoció, eh? Però sí.
No,
sí.
Jo sóc de les que puja a la cadira, eh?
Doncs jo sóc dels que els hi posa el termòmetre.
Es posa termòmetre a les rates?
Clar, si tenen que mirar si té una infecció o té febre.
I on te'ls hi poseu, el culete?
El recte, sí.
Ah,
sí.
Està bé.
Però bueno.
Mica de tesma perduda amb això de les rates. I les serps i les taràntules i tot això s'ha de... Què? També passen uns controls? Tenim una població estimada d'animals exòtics a Calella? O hi ha gent que els té d'estranquis?
Això és una cosa, torno a dir, suposo que seria una cosa mínima i que pràcticament no és ni innombrable, ¿vale? Però jo sé gent que ha tingut o que té, ¿vale? El que passa que això ja dic, són coses que, aviam, una taràntula no se li pot posar medicament, no se li pot posar ni pastilles, ni injeccions, ni... té una vida... a més, té una vida curta, no és una cosa...
Té una pregunta, estem acabant. Si una taràntula, per exemple, el propietari, que no ho diu, no ho hauria de fer, l'abandonés, i, per exemple, l'abandonés al parc del Mau...
Es moriria.
Tindria descendència?
Es moriria.
No pot viure en aquest hàbitat.
No té la temperatura, ni la humitat, ni el menjar.
Malgrat el canvi climàtic?
No pot.
Ja. I les serps? Que també hi ha gent que té serps a casa i també les abandona.
Les serps, constantment... En les notícies sabem d'una persona que va al lavabo i en allà hi ha una serp que ha baixat del pis de dalt a través d'una tuberia i això és una cosa constant.
Un moment, Josep, que et surti una serp de la tassa al vàter...
No, de dins de la tassa no, dic. Que està en el lavabo, que està en allà al lavabo, perquè ha baixat per la finestra i ha vist una finestra oberta i ha entrat.
I això també passa aquí a Calella?
No. En aquí, el que sí que va passar, com una anècdota que us explico...
Tenim un minut. Ai, que se me fa curta aquesta entrevista.
La policia va trobar una iguana que feia quasi bé de punta a punta 2 metres.
Aquí a Calella? I on te la va trobar?
A l'Avinguda Turisme. I és que se'ls havia escapat en els propietaris. Era una iguana preciosa.
Segur.
I la vam recollir, la vaig tenir jo a la clínica i van venir els propietaris amb una il·lusió de retrobar-la impressionant.
És carinyosa, la iguana?
No, és un llagardaix.
Són animals frecs,
no? No té emotivitat.
Escolta, se m'ha fet molt curta aquesta entrevista. Heu de tornar un altre dia. Ja estem, no, Víctor? Ja estem. Raquel, gràcies. Josep.
Vosaltres.
Torneu. No estigueu tant de temps sense venir a la ràdio.
Nosaltres també us estimem, Sònia.
Va, doncs vinga, lliguem un altre dia perquè vingueu.
Molt bé.
D'acord?
D'acord.
Gràcies. Fem una pausa, les notícies i fem la tertúlia. Fins ara, per la FM.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. L'Ajuntament d'Olot ha aprovat de forma inicial en el ple les modificacions de les ordenances fiscals pel 2020. Pujaran l'IBI un 4% i la taxa d'escombraries un 4,7%, un increment que se situa 10 punts per sota del que s'havia proposat en un principi. La impulsora de la recollida de signatures contra l'increment de l'IBI, Carme Guardiola, ha parlat aquest matí a la xarxa. L'escoltem.
Hem demostrat que si ens enfoquem en una causa concreta que ens afecta a tots, anem aconseguint resultats. Potser no tot el que ens agradaria, però anem avançant. I això ens anima, ens fa sentir molt millor entre nosaltres, perquè sigui a qui votem, és igual, ens uneix una causa comuna i treballem plegats els veïns. I això és molt maco.
Tot i la rectificació per part de l'Ajuntament, la indignació per part de la ciutadania no ha minvat. Tant l'oposició com els assistents al ple han expressat el seu malestar per aquesta pujada. Més qüestions. Aquesta setmana arrenca la nova campanya de pressupostos participatius Decidim Junts, tant al Canà com a les cases. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana, encapçalada per Meritxell de Molins, que vol donar veu a la ciutadania. Més detalls des del Canà Ràdio, Míriam Gavaldà.
Se tracta d'una iniciativa de la Regidoria de Participació Ciutadana encapçalada per Meritxell Ulldemolins, que vol donar la veu a la ciutadania.
Entre tots tenim que decidir el que volem al nostre poble, quines necessitats tenim, i penso que els pressupostos participatius és un exercici de democràcia.
En total s'han inclòs 13 propostes, entre les quals hi ha la instal·lació d'un parc caní, una pista de calistènia, un punt d'abastament de vehicles elèctrics, un rocòdrom o una pista multiesportiva. Ulldemolins ha destacat que per primera vegada a la butlleta s'inclourà el cost aproximat de cada projecte.
És per a que ens siguéssim conscients del que costa totes aquestes coses. Hi ha projectes que valen 6.000 euros i n'hi ha d'altres que valen 30.000.
Totes aquestes propostes són fruit dels suggeriments fets per la ciutadania a l'aplicació Línia Verda, la ràdio municipal, instàncies o entitats. El projecte més votat en cada nucli urbà s'inclourà al pressupost municipal del 2020.
Gràcies, Míriam. Més qüestions. La Fundació Formació i Treball ha arribat a un màxim històric de recollida de tèxtil amb 6 milions i mig de quilos recollits arreu de Catalunya. A Tarragona també se n'han recollit una bona part d'aquests i ens ho detallen des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Fran Richard, bon dia.
Bon dia. Des de la Fundació es vol potenciar aquestes iniciatives, sobretot en l'època de l'any en la qual toca fer canvi d'armari, per poder sensibilitzar i instaurar uns hàbits mediambientals sostenibles tant a curt com a llarg termini a la població. En el que portem de 2019, s'han recollit uns 14.000 quilos de roba en campanyes solidàries.
Nosaltres, el funcionament que tenim és que aproximadament el 63% aproximadament de la roba que es recull a través dels contenidors es reutilitza. Pot ser aquí a Espanya o fora d'Espanya. I d'aquesta reutilització hi ha un percentatge que va destinat al programa d'entrega social, que és per a famílies en situació de vulnerabilitat.
Segons dades de l'informe presentat enguany per la Federació Europea de Negocis Sostenibles, el 73% dels materials utilitzats per la roba s'envien a abocadors o s'incineren, i actualment menys de l'1% del material utilitzat per produir roba és reciclat. La missió principal de la Fundació Formació i Treball és donar-li la volta a aquestes dades, reutilitzant la roba alhora que generen oportunitats socials i laborals a persones que es troben en una situació de vulnerabilitat al nostre país.
Gràcies, Fran. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona, de moment ho deixarem aquí. Això és tot aquesta hora.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Quina entrevista més entretinguda que hem tingut avui a la ciutat amb els amics dels animals de Calella, que ens han promès que tornaran, que tenen coses molt interessants a explicar-nos. És temps de tertúlia. Jordi Martí, molt bon dia.
Good morning, bon dia.
Va, mira, que bé. Good morning.
Bueno, va, buenos dies.
Per cert, que deus estar content que ahir TV3 va donar la visita del rei d'Espanya i de la princesa,
No vaig veure les notícies. No, ja m'ho vaig imaginar. Home, esclar, és que és normal, no?
Estàs content,
home,
eh?
I tant, home.
Estàs content, eh?
Home, i tant.
Dic, perquè com que sempre et queixes de TV3.
Vaig estar mirant Euskal Televista, que no ho sabien, que havia ni el rei aquí.
Està bé. Bueno, clar, els hi queda una mica lluny. Sí. Nosaltres ho tenim a Barcelona, no? Pere Puig, què tal?
Bon
com
dia.
Estem, Pere? Alcalde Rei, Quim Rei, molt bon dia.
Molt bé,
Toni
bon
Alabau,
dia.
Bon dia.
Bon dia.
A veure, ja no et sento,
ja no
Toni.
Sentim.
Si et sentia abans i ara... Toni, acosta't al micro. A veure, digue'm hola.
Hola, bon
doncs res, no et sento.
Hola,
I... I Francesc Membrives.
Bon dia.
Escolta, li podeu fer un canvi en Antoni Alabau per algun micro? A veure si aquest li va més bé. A veure, Toni? Tampoc no et sento. A veure, Toni, hola.
Aquest va bé.
Aquest va bé, dona-li aquest.
Era aquest el que tenia.
Ah, sí, doncs dona-li ara.
És que no va bé.
No ho sé.
Mira, que no va bé. Posa-n'hi dos.
Quin desastre.
Vols dir que no ha quedat traumatitzat de l'avinguda del Borbó d'ahir?
Pot ser. Sí. Hola, Toni.
Hola, bon dia.
Ara
se sent.
Perquè estàs constipat.
Sí, no, però abans no
tu quina galipàndria.
I ara em sents.
Mare meva.
Has d'anar al metge, eh?
Sapigueu que sortireu tots aquí constipats. Perquè aquí no hi ha ventilació, en aquest estudi on esteu vosaltres.
Tenim metge per això.
Però teniu el doctor Puig.
Sí, però això no es cura, eh?
No, això...
Operant no es cura.
Això no es cura operant. Bueno, escolta'm una cosa. Us haig de preguntar, tenim eleccions aquest diumenge.
Ah, sí?
Sí. Què?
Jo con esos pelos.
Vau veure el debat ahir? Ho pregunto jo, que jo no el vaig poder veure, eh?
No, jo no és que no hagués pogut, és que no el vaig veure.
No.
Jo tampoc el vaig veure. No.
Ah, doncs
mira. Jo tampoc el vaig
veure.
Jo no el vaig poder veure.
Ah, i tu, Membrives?
Jo vaig veure en 10 minuts, màxim.
I què? Fes-me un titular, va.
Uf, bueno, el titular és que me'n vaig anar directament al canal d'esports, vull dir, perquè, diguem, era més del mateix. Era,
yeah.
Realment semblava... perdó, realment, diguem, aquelles 5 persones, diguem, no trobava ningú que me representés, ningú que digués res coherent per mi. I com a tal, doncs, l'únic que vaig tenir una mica, diguem, de sensació en alguns moments que vaig sentir va ser Unides Podemos, que va tenir un discurs una mica més...
Sí.
Més obert a tractar altres coses, però en definitiva al final anaven cap allà mateix tota l'estona tots.
Va parlar de Catalunya, no, Greg, no?
Què dius? Home, anem a parlar de Catalunya.
Bueno, tinc entès
no
que...
No existeix.
Tinc entès que, perquè ho comentaven aquest matí les companyes de la redacció, que Catalunya va estar omnipresent, no?, en aquest debat.
Jo en 10 minuts que vaig dir, vaig sentir diverses vegades.
El tema de Catalunya està acabado, lo hemos derrotado. Això va dir-ho ja aquell gallego, com se diu? El
gallego?
Mm.
que no és problema... Sí, home, el Rajoy.
Ah,
que va dir, fa sis anys va dir que Catalunya no era problema, que esto no... Igual com va dir Zapatero que no havia crisi, i resulta que una mica se l'emporten per davant.
És allò com els nens petits que es tapen la cara i diu, no me veu ningú.
I aquest fa dos dies, el Sánchez va dir que ja havien derrotat l'independentisme, però resulta que van de corcoll fotent eleccions cada 15 dies i presentant-se aquells amb els cavalls, l'altre ara va amb un gos, un pobre gos.
Qui és que va amb cavall?
Aquell el del pistolero, el
Vox. El Abascal.
I ara l'altre
surt, debat?
I ara l'altre surt amb un gat, amb un gos.
És el debat, ven amb cavall?
A veure, viurem amb un gosset petit.
I l'altre surt amb un gos.
Alcalde. Escolteu una cosa, ja, abans de passar temes d'aquí de la ciutat...
Perdó, i l'altre que va dir que estava amestat i que li havia costat molt arribar-hi, vull dir que tu mateixa.
Va, però amb això no feguis broma, a mi no m'agrada que feu broma amb això.
Perdona, m'ho va dir-ho ella, eh?
Ja.
Va dir que li havia costat molt.
Bueno, escolta'm una cosa, què penseu que passarà aquest diumenge?
Que la gent anirà a votar.
No.
Sí, sí. N'hi haurà que aniran a votar.
El Pere ha apuntat una cosa interessant. Sí, la gent anirà a votar crec... o la gent ja n'està fins no, no, no. al capdamunt?
Jo crec que la gent anirà a votar. Els d'aquí aniran a votar.
Els d'aquí.
Hey.
Coincideixo.
El de la resta de l'Estat no ho sé, però aquí a Catalunya la gent anirà a votar.
Vale, anirà a votar i dirà... Aquí coll voto. O sigui, de fet, és complex aquest any perquè tot, hi han decepcions per totes bandes, crec jo. Vull dir que al final te sents una mica desemparat en molts partits que fins al moment t'identificaven molt bé. Aquest és un problema també, diguem, crec que s'ha segmentat tot molt, diguem, el votant té dificultat. Mira, algun xat que he vist, diguem, por ahí, que deien, un xat del CDF, per exemple, recordo, que deien, aquí votaries? Un 90% discrepava del que havia votat en el seu moment i, vaja, sortia una CUP per totes bandes, vull dir...
Mira...
Bueno, ja...
El problema és que Espanya s'ha convertit en una república italiana.
Un galliner, si es pitjor que una república.
La república italiana moltes vegades és allò que no saben com governar perquè estan tots fragmentats, que no sé què, no sé quantos. Doncs aquí ha passat el mateix. Cadascú va a la seva, jo no vull saber res del veí del costat i a partir d'aquí, doncs, ingovernables.
Ara m'has agafat, el meu titular, eh? Que era Déu salvi la república. Però no, bueno, deixant de banda això, jo crec exactament el mateix. Crec que pot haver-hi gent, o que hi deu haver-hi gent decebuda, però també crec que aquí es anirà a votar i crec que la gent està conscienciada en votar partits d'aquí. Pot canviar d'una banda a l'altra, etcètera, etcètera, però està conscienciada en votar partits d'aquí.
L'han
feta massa grossa.
I allà què passarà? Perquè les enquestes donen bons resultats al PSOE, no?
República Italiana, tant li fa.
Ja, sí, tant li fa, però si haguéssim de fer una diagnosi del que ens pensem que passarà al conjunt de l'Estat espanyol, PSOE?
Mira, jo no em crec les enquestes.
Ja.
Perquè amb tanta fragmentació, realment la possibilitat de que l'encertin és baixíssima. Aleshores, a més, s'ha demostrat en les darreres conteses electorals que poques vegades s'acosten a la realitat. Jo no sé si la gent quan els enquesten per telèfon allò de mira que vamos a fer una encuesta, no sé què, no sé quantos, diuen la veritat o fan una mica la viu-viu i a veure si cola això, no?
Yeah.
No ho sé.
Vols dir que hi ha enquestes intencionades, no?
Home, jo penso que sí.
Sí, segur.
Jo vaig respondre el que vaig voler una vegada que em va tocar parlar d'allò. El que em convenia, el que em semblava que em convenia respondre. Vull dir, ja està.
Ja, el que passa és que després, quan poses la papereta allà...
Una trista.
Allò és la realitat.
Però us torno a fer la pregunta. A l'Estat espanyol, a la resta de l'Estat espanyol, penseu que guanyarà el PSOE? Com... apunten algunes enquestes, encara que no siguin, com diu el Pere, massa de fiar?
Jo el que veig que va pujant molt perquè ha canviat el to, i això, l'imatge i el to ha canviat molt, penso que és el del PP.
El del, perdona?
El PP. I podria, no sé, jo imagino que aquests pujaran.
El to ha canviat? En
Home, ha canviat amb tot, vull dir que no fot aquelles declaracions tan explosives, encara que pugui dir el mateix.
Home, quan parlen de Catalunya són molt contundents,
sí,
eh?
Sí, però no tant ara, aquest any.
Ah?
Aquesta vegada, vaja, aquesta setmana, perquè com que això va cada 15 dies.
No, aquesta 15,
jo penso que no són, exactament, em sembla que s'han volgut situar una mica més en el centre, potser perquè també li han tocat el crustó, perquè jo m'imagino que hi ha gent del PP que tampoc no combregava en una manera de parlar. Tot i, o sigui, per mi una cosa és les idees i la, i la teva idea, o sigui, la teva concepció del país, i l'altra cosa és la manera que ho fas. Jo suposo que arreu, a pertot, inclús en els partits d'aquí, Esquerra, Junts per Catalunya i tal, hi deu haver-hi militants o simpatitzants que deuen discrepar de la manera d'actuar d'uns en algunes coses concret. I jo veig que el tema del PP doncs, ha canviat bastant o molt la manera de parlar, la manera de presentar-se i la seva imatge també ha canviat, no? S'ha fotut de barba i tot.
Llops amb pell de xai.
Sí, no, que jo no dic que no, el tanto, però això també ven, perquè hi ha tota la gent que no està massa en el tema i que sí que veuen els seus telenotícies espanyoles i tal, i d'Antena 3, i el veuen, home, aquesta senyora ara està molt sèrio i tal, l'altre va con cola i aquest ja no ven tant, que jo també m'estranya molt, perquè, esclar, després del 15M, que aquesta persona, que és el que té més coherència amb Ronan, no vagi més amunt, també m'estranya molt. Això em fa, no sé...
A Catalunya hi ha molta consciència política. A la resta de l'Estat n'hi ha, però molt menys. I per tant, la gent es deixa arrastrar molt més per la visceralitat que no pas per el raonament.
I per el que sent els dies de les eleccions, eh? Vull dir, té una amnèsia en quant als mesos i dius, mira, sembla en Sánchez i en Casado semblen en Groucho Marx, aquests són els meus principis i no us agraden, en tinc uns altres. Vull dir que sí. Van canviant, diguem, com una babeta, real, diguem, d'allò que creuen que ja, avui toca sentir.
Sí, el que dius.
I dius, i aquell votant, no se'n recorda fa 6 mesos, diguem, que aquest senyor, diguem, actuava totalment diferent quan estava, diguem, assentat en Podemos en una taula? I ara està, diguem, proposant el que en aquell moment va dir que no? Vull dir que...
Sí, i després hi ha el d'en Sánchez, que és a mi igual com aquell nen que el dematí la mà molt pentina per posar a l'escola. Vull dir, aquest tio cada dematí li han fotut una lliçó del que cada dia no pot dir, perquè un dia diu una cosa, l'altre dia una altra. Suposo que tots els barons que en diuen, no? Li deuen dir... Jo penso que està una mica lligat de mans.
Sí, però seu... no noteu que està radicalitzat molt últimament?
Sí, perquè suposo que surt el Pedro Guerra aquest, el Pedro, no, que no ens quedes cantant, l'altre, l'Alfonso i el del puro Coiba, que és comunista o socialista tota la vida, li deu dir el que ha de dir, tota la gent aquella que té, perquè, si us recordeu, fa uns mesos, o un any o dos, en una entrevista amb aquell amb l'Évole, es va confessar i va dir doncs, que tota la manera que havia actuat havia estat molt malament i que respecte a Catalunya, que en tenia tal i qual, i després ha canviat. Perquè m'imagino que el dematí la mama el va anar pentinant i va fotre una ratlla al mig i d'aquí ja no es pot moure.
Us puc posar un àudio d'un vídeo que...
És molt llarg, Pere?
1:49.
1:49. A veure, acosta-la al teu micròfon. A veure, qui és?
Que se ha tenido muy a fondo dentro de nuestra organización, no es fruto de una improvisación, sino que lleva muchos años madurándose. Incluso cuando se utiliza el término nacionalidad en el artículo 2 de la Constitución, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de naciones culturales. Entonces se utilizó ese término para que la derecha pudiera asimilar esa definición de una España con una realidad diversa, y creo que 35 años después pues podemos abordar de una manera mucho más audaz la naturaleza de nuestro país, ¿no?
El 1 de octubre es hoy, es mañana, es pasado mañana. Son todos los días necesarios para forjar ese diálogo, ese consenso entre las partes y evitar esa crisis entre Cataluña y el conjunto de España.
Sí, ya está, Pere. Ha canviat el discurs, òbviament, però no és l'únic que ha canviat el discurs. N'hi ha molts que han canviat el discurs.
Piseta. Liseta, agafes una l'altre dia vaig veure una entrevista o un míting o una no sé què va fer fa uns anys i estava parlant de que era necessari fer un referèndum, que era necessari de, això fa pocs dies ho vaig veure.
La hemeroteca és molt...
Exactament, però és que ells, la hemeroteca se'l passen per l'Arc de Triomf, sí, perquè li és igual, aquest es fot a ballar i et despista.
Sí.
Però vull dir que ell ho deia que era necessari, que era no necessari, que era impepinable que es havia de fer això. Això ho va dir-ho i es pot mirar a la hemeroteca i està de veu d'ell.
Bueno, jo no ho sé,
no està escrit,
però
no, és que és de veu d'ell.
Segurament deu ser de primer de política que quan hi ha un tema tan important com aquest, sentar-se en una taula i, si més no,
intentar acostar posicions, encara que pensem diferent.
Clar,
si més no,
no
sentar-se en una taula. Toni, que estàs molt callat.
No, sí, sí, estic callat, sí. Bueno, jo personalment penso que la gent ha perdut tot els polítics, tots plegats, eh? Han perdut la credibilitat, avui dic una cosa, demà en dic una altra, quan convé ser d'un costat soc d'aquest, quan convé canviar de l'altra banda. Jo havia sigut socialista en el seu temps, quan era més ignorant encara. I després em vaig aprendre que el socialisme espanyol no té absolutament res de socialisme. És un partit que es va batejar així, amb el nom d'un senyor que potser sí que ho era, el nom Pablo Iglesias, però el socialisme espanyol és una socialdemocràcia tronada europea, molt, molt i molt tronada. I els altres, pues, ja sabem com van. Nosaltres com a regió, com a Catalunya, com a nació, ho veiem d'una altra manera, perquè a nosaltres no ens interessa el que diu el senyor Iglesias, ni el que diu el senyor el president del govern, ni el que diuen els del PP, ni el que diuen els de Vox, que només fan que anar amb una torxa pels carrers i fotem foc a tot el que troben, sinó som gent raonable i almenys a mi m'agradaria que es poguessin asseure amb una taula de veritat i començar a parlar una mica del que passa, perquè aquí sí, jo em vull independitzar, aquell també, l'altre, no sé, no sé quant. El mal, segons la meva opinió, d'on ve el mal. Jo no havia tingut aquest sentiment de catalanista i d'independentista i tot això quan estava fora d'aquí. Esclar, llavors és molt fàcil, eh? Quan vius a l'estranger, dius, mira. Però amb els 40 anys que fa que torno a viure a Catalunya, o sigui, la segona meitat de la meva vida, he après moltes coses. He après que aquest país és una desgràcia de país comparat amb qualsevol altre país europeu, superant amb molt a Itàlia, que deien que Itàlia és una mica allò de la festa del bolet, no? Són molt, molt teatrals i molt d'això, però és un país que funciona, tenen una bona economia, tenen una indústria avançada molt més que nosaltres, de fet la primera fàbrica de cotxes que va venir aquí ens la vam haver de portar d'allà, i és un país amb tot, té el seu meridione, que diuen ells, però van trampejant i van funcionant. I aquí cada vegada estem pitjor, i veiem uns governs inútils, ens han col·locat una monarquia que se l'han tret a la butxaca, que ve d'un país que ha passat 40 anys de dictadura per carregar-se una... perquè abans es havia encarregat una monarquia o va haver de marxar perquè ho feia molt malament, com els d'ara. I aquesta monarquia no ens ha portat més que problemes. Ara tenim molt poca estona aquí per fer un resum així, però estic molt decebut d'Espanya, que suposo que és una cosa que li passa a la majoria de la gent. Ens han enganyat, ens segueixen enganyant, i quan ens surt algun que sembla molt amable i molt simpàtic i tot això, el dia que menys ens ho pensem ens fot la garrotada per darrere. Per tant, amb aquestes eleccions, com que anava d'això, jo sí que sé qui votaré, votaré en el partit que no parli ni d'independència, ni de mano dura, ni de tornar a les tradicions de l'estat espanyol, sinó un partit que faci, o que prometi, com a mínim, perquè és el resultat que s'ha de veure després, que farà una política social justa, que la gent mantindrà els seus drets i millorarà els seus drets, que no hi hagi gent que passi en gana, que no hi hagi gent que no tingui feina, que no hi hagi gent que no sàpiga on anar a parar perquè no tenen ni un pis perquè els han fotut a fora del seu apartament que l'ha comprat una multinacional dels jueus, que els hi ha venut, o un de la Generalitat que també, o l'ex-alcaldessa de Madrid i l'alcalde de Sevilla. Vull dir, ja sé que estic fotent un poti-poti, però...
Queda només el Pacma, per votar, ja.
Estàs amb botanàs.
No, el Pacma.
El Pacma, el partit animalista.
Bueno, el Pacma em sembla molt bé perquè els animals...
Sí, home, de moment és el millor que hi ha.
Bastant més sensats que moltes persones.
Bueno.
O sigui que...
No, que has fet un discurs que està molt bé, vull dir, que està molt bé.
Afortunadament,
el tema econòmic... No, que sí, que sí.
Tenim la sort o desgràcia, no sé què és, de que som viables i funcionem al marge de tot plegat. Això dic desgràcia també, perquè això és el que fa també que siguem tan llaminers i que per això, diguem, diguem, no se'ns deixi marxar de cap manera, no se'ns permeti, diguem,
bueno,
somiar.
Funcionem,
no?
Funcionem. Pregunta-li al doctor Puig, el tema de la sanitat funciona perquè hi ha una gent amb molta trempera i amb, molt, amb moltes ganes de tirar-ho endavant, però està infra.
Sí, clar. És un problema de finançament.
Clar.
O sigui, si no hi ha finançament, clar, les coses no aniran bé. No. I el finançament ve de que l'economia funcioni.
Sí.
Aleshores, que hi hagi guanys i que hi hagi reinversió, mm-hmm, i que hi hagi pressupostos i tot això és lo necessari. Veurem si realment el nostre govern és capaç de fer uns pressupostos que, per l'any que ve, perquè si no pot fer pressupostos per l'any que ve, estem abocats a tornar a votar, o sigui que això...
Una altra vegada.
Sí, i tant.
Però l'economia funciona com a conseqüència, no com a causa de que després, diguem, tinguem finançament, o sigui, com a causa i després tenim finançament. O sigui, l'economia en aquest sentit, si es donen els fets, si s'actua, diguem, macroeconòmicament perquè hi hagi, si tenim una infraestructura correcta, etcètera, etcètera, estem facilitant un caldo de cultiu suficient perquè l'economia funcioni. L'economia en si no entén de polítiques, només entén d'inestabilitats, o sigui, poca cosa més, no? Mm. O sigui, llavors vindran o no vindran, diguem, a invertir, diguem, diners en aquest sentit, i rotllarà o no rotllarà, diguem, l'economia en aquest país. A partir d'aquí, si l'economia funciona, diguem, per tot això, sí, cert, podem tenir, diguem, finançament per moltes més coses. Però va al revés, o sigui, evidentment, com deies, diguem, si no hi ha una bona política econòmica en el país, també ens la podem carregar. Afortunadament, hi ha un teixit tan arraigat i una mentalitat, diguem, jo crec que amb això, diguem, i mira, puc ser una xuministra, però al final, diguem, és així, és, o sigui, que tenim, diguem, una mentalitat econòmica o empresarial que ens avantatja una mica, diguem, altres zones, diguem, de l'estat espanyol, no dic europea, perquè europea, diguem, en aquest sentit me sento molt, molt identificat moltes vegades, no?, amb la forma, diguem, d'actuar i pensar, que ens facilita recuperar davant de situacions, diguem, fotudes, com va passar quan van amenaçar les empreses que se'n van anar, diguem, de l'IBEX, se'n van anar, diguem, a Madrid, i tot i així l'economia catalana no va donar senyals de fallida, al contrari, doncs ja va donar senyals, diguem, de que tirava més endavant que mai, no? I seguíem acollint inversors estrangers, seguíem acollint grans empreses que venien aquí a instal·lar la seva seu. Digues, perdona'm.
No, sí, d'acord, ho dius, però després tot això ens ho han de mesurar els de Madrid, eh?
Jo dic que és la nostra sort i la nostra desgràcia alhora.
Però són allà els que ens han de donar.
És la nostra sort i desgràcia alhora, perquè si això no fos així, segurament no seríem tan interessants i tan llaminers. Segurament no deixar anar, diguem, aquesta gallina dels ous d'or seria, diguem, molt més fàcil, diguem, per Madrid i companyia. Mira, espavió-vos, a veure si sou capaços, diguem, d'administrar. O sigui, el problema està aquí, en què som capaços.
El problema que tenen ells amb nosaltres no és perquè els hi agrada la costa, perquè tenen molta de costa, és que si ens en va aquí se'ls en va la mamella. Aquest és el, i això ho diuen descaradament, perquè això ho han dit ministres, no?
Sí.
Ho han dit i han dit els d'Extremadura, que són tots intel·ligents,
no,
ho han dit.
No, i llavors
que...
quan diuen això, canvien el discurs, diuen ara ets insolidari.
Clar,
més guanyes, etc, i te'n vols anar i vols deixar els que menys guanyen, els que menys, diguem, afavorits, perquè va tota l'empenta, diguem, nacional de totes les últimes dècades, ha anat per a millorar l'economia catalana, dius, això és una fal·làcia, és una demagògia com una casa. Llavors dius, perdona'm, o sigui, no ha afavorit l'estat espanyol, diguem, l'economia catalana, o en aquest cas, diguem, el teixit empresarial català. No, el teixit empresarial català ha sobreviscut malgrat, diguem, l'economia o l'estat espanyol, que és una altra història molt diferent, no? Però bueno, ara he fet el meu discurs.
No, és correcte. No,
està bé. I mentrestant, aquí a Calella, i ara si us sembla podem parlar de temes més locals, ahir a Calella per Refugiats denunciava aquests 12 nanos que hi ha a la ciutat, que han sortit del centre d'emergència de l'hotel Marisol, que ja són majors d'edat i que viuen, malviuen a la ciutat de Calella perquè no tenen un lloc on anar.
És clar, això era previsible. És clar, és...
12 nanos.
Sí, aquest és el problema i això es veu i es veu venir i ara sí, sé que he sentit a dir alguna cosa, que hi havia hagut algun problema concret que tampoc...
Bueno, això, el que tu estàs dient és un tema que ha corregut a través de les xarxes,
sí, però això
que no ha dit aquesta emissora.
No, jo he sentit alguna cosa, sí, però tampoc no la dic perquè sí. Vull dir, ara us
no,
diu,
no,
es diu
no,
molt.
No la direm perquè no tenim constància.
Exactament,
de que això sigui...
No.
A les xarxes, respecte a aquest tema, corre una xenofòbia brutal.
No, jo no he sentit a les xarxes, no. A mi he sentit algun comentari de veu de dir, ha passat això amb aquests.
Això.
Esclar, jo dic, a veure, que fa 4 anys no hi havia aquests, hi havia un grup també que els veia
ja,
en certes zones...
D'entrada, la pregunta és què passa amb aquests 12 nois que viuen a Calella sense tenir un lloc on t'ha dormit?
Sí. N'hi ha un que vaig veure que dormia
què
a la
passa?
Platja, no? N'hi ha un noi que dormia a la platja.
Però què està passant?
Sí, esclar.
Què ha succeït?
Què estem fent malament?
han sortit i no estaven... O sigui, en el moment, diguem, que han set majors d'edat, diguem, els han votat.
Clar, han de marxar.
Clar, la
de Gaia
ja queden...
En el moment que tens ja, el que són majors d'edat, la de Gaia...
Ja no se'n fa càrrec.
No se'n fa càrrec. I llavors ja...
Si estaven aquí, s'han quedat aquí.
El problema és que, de la mateixa manera que qualsevol immigrant que arriba aquí al país sense papers s'ha d'espavilar, d'aquests n'hi ha molts,
clar,
que arriben, no tenen res, es busquen feina, malviuen com poden, fins que mica en mica es van estabilitzant. Evidentment, en aquests nois ara els està passant exactament això. O sigui, van arribar siguent menors, van quedar tutelats, tenien de tot, amb un sentit, diguem...
Estaven atesos.
D'atenció, tenien un sostre, tenien menjar, tenien vestir, i se'ls donava una certa educació. I les eines bàsiques perquè es poguessin anar integrant dintre de la societat a la que després tindrien que conviure. Mm. Arriba un moment en què surten al carrer. Surten al carrer perquè ja no entren dintre de la categoria de menors perquè han arribat a la majoria d'edat. En aquests moments, com a persones, diguem-ne, lliures, poden fer una mica el que vulguin.
Perquè ells, Pere, a nivells de papers, es poden quedar aquí? Estan de forma regularitzada?
És que no ho sé. Ja. No ho sé, això.
Aquest una miqueta és el problema quan es parla de la immigració en general, que uns es diuen homes que si venen, i a vegades llavors diu no, és que aquest és el racista. No, a veure, si, que és el que jo sempre dic, si tu vas admetent gent i realment la pots absorbir, jo ho trobo molt normal, però si tu no la pots absorbir, estàs creant un problema en els que el reben i en els que venen de fora que no saben què han de fer.
Ja, però l'Ajuntament de Calella es va trobar amb aquest marrón, perdoneu-me, que ho digui d'aquesta manera, amb 12 hores d'antelació.
Clar, sí, bueno, però esclar,
que venien aquí 60 criatures...
Clar, aquí es troba amb el paquet a sobre, clar, però vull dir que aquest paquet a nivell...
No dic que els nens siguin un marrón,
que no.
Dic que la problemàtica, bueno, que la situació, complexitat...
És el que estic dient jo sempre, si tu tens a casa una família de 5 persones i fas dinar per 5 i una tarda et truquen i dius, mira, que aquesta nit sereu 15, un dia passaràs, però l'endemà sereu 20, llavors arriba un moment que no saps què fer. És que jo veig aquesta manera, i no és anar en contra de la gent aquesta, ni molt menys, ni perquè llavors quan dius... No, és dir, si no els pots absorbir, com ho has d'endegar, aquest tema? I m'imagino que el problema, que no és de Calella, que deu passar doncs a Calella, deu passar a Canella, deu passar tal, i és un problema que el té la Generalitat, que m'imagino que es troba en el mateix cas.
Sí, però
és que aquest és el tema.
Aquest problema està generalitzat a tot l'estat espanyol?
No, jo diria que no, és aquí, per això.
Jo diria que la predominància de menors no acompanyats a Catalunya és molt més alta.
Sí,
diré que Andalusia, perquè també en allà n'hi ha molts, però a la resta de l'Estat
no
és un problema. No,
s'havia parlat molt de País Basc i Catalunya, no?
Que
absorbien més migrants.
Però la resta de l'Estat no juga en aquesta lliga.
Ja, però...
I, per tant,
amb aquests 12... Perdoneu, que torni a l'inici del tema, Què es fa amb aquests 12 nanos?
D'entrada, crec que és un símptoma, sense conèixer el programa, diguem, de formació i de més, diguem, que els hi donen, és un símptoma de que han fracassat. Sí, perquè si l'any demà de deixar-los aquests 12 nois no tenen eines, que representa que és el que havien estat donant per poder, diguem, enfrontar-se al dia a dia d'una forma, diguem-ne, idioma, diguem-ne, formació, diguem-ne, relacions socials suficient perquè puguin dir, escolta'm, doncs mira, poder els estan il·lusionant amb unes feines que no podran fer, com a mínim d'inici, fins que tinguin, diguem-ne, una formació afegida. Clar, si tu que nano, diguem, quan està aquí, i no ho sé, ara parlo des de desconeixement, li dones l'oportunitat de moure's laboralment d'alguna forma, clar, hi haurà qui et senyalarà de, escolta'm, aquell sí que pot tenir feina, diguem-hi, els d'aquí no, ja hi serem un altre cop. Però el fet és que aquests nanos, si no, seran un problema igualment, seran un problema per nosaltres.
A Calella, concretament, on te'ls pots posar?
No es tracta de posar-los a treballar, es tracta de fer-los a treballar, que és diferent.
Bueno, però,
o sigui, fer-los a treballar perquè coneguin un text que se puguin dir, escolta'm, jo ja he estat en aquesta situació, jo ja he treballat en cert, diguem, teixit, en certa, no sé, digue-li producció, diguem, o diguem manteniment, o digue-li serveis, no?
Sí,
ja he estat treballant en algú semblant, puc oferir com a mínim doncs una formació mínima, una experiència mínima, he estat fent de becari o que sigui durant aquest temps que la Generalitat li ha donat tots aquests mínims, diguem, sostenibles. si no succeeix així, surten l'any demà i no saben què fer, en part és un fracàs d'aquest programa. Sigui perquè no s'han posat els mitjans o sigui perquè no s'han enfocat correctament.
La primera cosa és un dret inalienable de les persones és tenir una vivenda. Aleshores, aquests nois no tenen una vivenda. I no la tenen perquè ningú els hi pot facilitar una vivenda. I no els hi facilita ni la DGAIA...
Però que l'Ella n'havia fet la reserva d'un parell de pisos?
Sí.
Hi havia un parell de pisos, no?
Sí, sí. Sí.
És possible.
Sabem com està el tema? Algú sap alguna cosa?
Sí, jo sé que hi ha aquesta reserva feta
sí.
i que alguns aniran a viure en aquests pisos.
Sí, sí, això sí. Sí,
i,
sí.
I aquest, diem, que és allà on te pot arribar l'administració en aquest moment. Aquest dret
inalienable. Costa molt de dir aquesta paraula, sí.
Vull dir, quedarà cobert, no? Vull dir, ara bé, tot l'altre, aquí podem debatre tot el que vulgueu i tot el que podem posar, però si es tracta de persones que no són menors, és a dir...
18 anys.
18 anys, en aquest país que... funcionem, ens agradi o no ens agradi, en aquesta Europa que funcionem, ens agradi o no ens agradi, a base de posar etiquetes en el front de la gent, aquesta gent són senzillament, com ha dit algú de nosaltres, penso que el doctor Puig, són sense papers.
Uh-huh. Sí, sí.
I, bé, com, i tu no pots obligar a una persona que té més de 18 anys, perquè et saltaries totes les normatives d'aquesta etiqueta que ara porten al front d'Europa, a obligar-lo a treballar en un lloc o en un altre. Perquè realment podries inclús tenir una sanció d'altre tipus d'administracions. És,
aleshores entenem que l'Ajuntament de Calella està lligat de mans i peus?
L'Ajuntament de Calella no té cap obligació amb respecte a aquestes persones a partir del moment que porten l'etiqueta del sense papers. L'Ajuntament de Calella no pot dir et gafo i et foto a treballar, perdoneu l'expressió, en aquí, en allà o en una altra banda, senzillament no pot. I ens estem fent una pregunta... incontestable.
Sí, sí, és així.
Senzillament és així. Aquestes persones han passat a ser uns sense papers, majors d'edat, però no sense papers, perquè crec que van passar tots sense papers, o millor dit,
bueno,
ho haig d'afirmar,
van arribar a la península,
ho haig d'afirmar sí, sí, sí. Perquè només podien passar o entrar aquí
sí.
O amb els papers dels pares o sense els papers dels pares. Mm. Ara són uns sense papers. I tu, a un, deixant estar això que porten enganxat, que ho diu les etiquetes, no? Vull dir, a més són, per tant, passen a ser una persona adulta autoresponsable i que no la pots obligar a treballar.
I...
no hi ha més a dir.
I... perdó, hi ha la manera de... Toni, acosta't al micròfon, si no, no t'agafa. No entenc. Ara el micro tampoc no li torna a funcionar.
No, és la distància.
No sé, eh?
La distància és el
vist. A veure...
això és un sabotatge.
Ara, gràcies, membri. Ves com es nota que fa anys que remenes coses de ràdio.
Micros.
Una part... per una part, no els poden fer treballar perquè no saben fer res. Per una altra banda...
home, Toni, tampoc no...
no, perquè aquí tens que, sense que saber... l'únic sí, que saben fer és anar amb bicicleta.
No, n'hi ha que han estat col·laborant amb, per exemple, els amics del parc.
Amb el
Mau,
parc. Estan col·laborant.
I molt bé.
I molt bé, sí.
Sí, home, sí, saber
què
fer.
Bueno,
sí.
Aquesta seria una de les formacions que dèiem.
Bueno, però una cosa és col·laborar amb una associació benèfica i una altra cosa és estar amb una feina...
Antoni, però aquesta és la porta. Aquesta és la porta d'arribar. O sigui, tu col·labores amb una associació benèfica, coneixes gent, aquesta gent necessita d'algú, diguem, per una altra feina, ja t'han conegut, saps que... saben que ets una persona al marge dels estereotips, una persona, diguem, seriosa, fiable, i llavors com tal, vine perquè...
senyor de la feina porta la feina,
és així,
no?
És així,
hi ha algun d'ells que em sembla que juga amb el Calella amb el futbol,
sí,
doncs que sortides
sí, sí.
Per les entitats els aquestes en van tenint ara. El que és el gruix, el que estàvem dient, un cop surten de la casa aquesta que tindran o que estaran
sí.
I poden col·laborar amb amics del Parc del Mau, amb el bàsquet, amb el futbol, amb el que sigui.
Jo tinc entès que també col·laboren amb el Calella Futbol, eh?
Sí, n'hi ha algun que juga amb ells, doncs hi ha la resta, que és el que, de què viuen. No?
Però parlem de col·laboració.
Però independentment de tot això, el problema d'on surt? El problema ve de països que han estat explotats, segueixen siguin explotats per les potències occidentals, dites occidentals,
sí, sí.
Europeus, americans, etc. I resulta que el que està més a prop de la frontera d'aquests països, que som nosaltres, que és Itàlia o Grècia en aquest cas, que no tenen res a veure amb això, nosaltres no tenim mines d'or al Congo, ni del coltan, ni de cap matèria prima absolutament necessària per la indústria europea o americana, que són aquests grans, aquestes grans multinacionals que els exploten de mala manera.
Sí, però això ara ja és...
Ara deixa'm
que arribaríem, posen... arribaríem a entrar amb i no...
I des d'aquí, diguem, bueno, tampoc, des de que veiem...
I que posen un general que el posa des de Wall Street o des de Nova York, posen un general allà, fan un cop d'estat perquè aquest els hi garanteixi la producció del material que sigui sense que n'hi hagi, sense que s'interrompeixi el
alcalde Rei, sentim, sí.
Bueno, vull dir, sí, té raó, perquè els recursos de tot l'or i tota la plata que vàrem robar a Amèrica, vull dir, ja s'han anat acabant. O sigui, en aquest sentit té tota la raó. En un altre sentit, tornant una mica a lo d'aquests nois, sí. No? Vull dir, aquests nois estan en la mateixa situació que els manters a Barcelona, que els que veiem per aquí recollint ferro, i que la gent que els hi dona alguna cosa de ferro perquè el puguin portar a vendre perquè els hi sobrava de casa, i etcètera, etcètera, estan fotent una activitat social molt més important que no pas els que es dediquen, com he dit abans, a posar etiquetes. Mm. Així és de fàcil i així és de clar. Mm. Vull dir, tu trobes on... tots es diuen, no me'n recordo, tots es diuen el mateix nom, ara no me'n recordo, perquè si li preguntes com te dius, diuen això, bueno, agafes quatre ferros, els hi dones, els poden anar a vendre, etcètera, etcètera. Al marge de que em puguin després anar a vendre
però,
algun...
Però no sabem si aquestes persones tenen o no un sostre, suposem que sí que el tenen, però en el cas d'aquests nanos estem parlant de 12 nanos que no tenen un lloc on anar, eh?
Estem parlant de 12 majors
d'edat. Estan dormint al carrer.
Perdona, estem parlant de 12 majors d'edat.
Ja, però en una situació molt vulnerable, no?
Home, i tant si són vulnerables.
Com tants altres que tenim també, o sigui, ja formen part d'un col·lectiu molt més gros. Ja no podem provar dos menes, ja estem provant, diguem, d'exacte, d'adults, que tenen, diguem, que se'ls ha d'ajudar, com se pot ajudar tothom, en aquest sentit, però ja hem de treure'ls, com deies, diguem, aquesta etiqueta, diguem, de menes, no ho són, o sigui...
Com els que han travessat amb una pastera i tenien més de 18 anys.
I dius, mira, jo tenia un noi que m'ajudava, diguem, allà dalt, diguem, a Sant Pere, l'Abdul, em sembla que és de Gàmbia, perdó, entre tot el barri, em sembla que havien aconseguit, diguem, una feina estable. Ahir hi ha un parell de companys més, aquí un dia, ja un dia, ja un dia...
Clar, anaven ajudant per les
fa 3 o 4 anys, o més de 4 anys, que el noi ha pogut espavilar-se, té un pis jugat a Cabella, a Pineda, ha anat movent-se, entre tots l'hem ajudat, fins i tot, diguem, alguns d'una forma, diguem, més administrativa, que ha hagut, diguem, un cop de mà, un recolzament, bueno, perquè també s'ho ha guanyat, perquè el noi, diguem, ha demostrat, diguem, mostrar-li confiança. Jo he arribat a tenir les coses a casa meva, aquest noi. Sense
sí, ara s'ha format fa poc la Unió Senegalesa, que suposo que els heu tingut aquí.
Jo
he parlat amb algun d'ells, amb un noi que es diu, no me'n recordo com es diu, que parla molt bé el català, per cert, sí. I després la presidenta, que va venir aquí.
Sí.
I esclar, jo li vaig parlar de dos o tres casos de persones de color de Senegal que coneixia, que no trobaven feina. Llavors els vaig dirigir amb ells.
D'aquí de Calella, eh?
D'aquí de Calella, sí. I els vaig dir, mira, aneu a parlar amb aquest i amb aquesta, que són els que han fet la Unió Senegalesa i tal. Van anar-los a veure i em van dir, sí, bueno, però aquests volien feina pel moment. I aquests el que estan és endegant, intentant de fer alguna cosa, la Unió Senegalesa, intentant, doncs, de tenir una zona per poder sembrar i collir que fos aquí darrere Calella, sí. I tal. Però és que el problema que tenien aquests dos era d'allà. I aquests que jo estic parlant, més o menys treballen. Esporàdicament o no, doncs la presidenta o el noi aquest, doncs treballen i tal, però esclar, una solució al moment no la tenia. El problema d'aquesta gent era el moment, no? Que suposo que deu ser el mateix de tots aquests casos, no?
I la possibilitat de que tornin al seu país, tampoc l'administració no pot fer res pel fet de ser majors d'edat?
A veure, aquí l'única cosa és o ells voluntàriament volen tornar o els poden extradir si els detenen.
I de quin país són?
Normalment són marroquins,
sí,
aquests.
Sí,
marroquins, sí.
N'hi ha que venen de l'Àfrica Negra.
Però a costa del micro, Toni. El micro cap a tu.
Vull dir, n'hi ha molts que no saben on tornar-los perquè no saben d'on venen.
Sí, però són majoritàriament el que diu el...
Els de l'Àfrica, els del Marroc, sí. Les proximitats, però els que venen del Congo, que venen de...
No,
Digues, espera.
Ara no, ara...
Somàlia...
Ara n'hi ha 12. Però és que el dia 1 de gener n'hi hauran molts més, eh? Perquè molts no saben quina és la seva data de naixement i els hi posen com a data de naixement 1 de gener. I aleshores, a l'1 de gener del 2020, hi ha una sèrie de nois que estan aquí encara, atesos per la DGAIA, que sortiran al carrer a partir de l'1 de gener. O sigui que ara tenim 12.
En tenim 12.
Però en podem tenir 20.
Clar.
El 30, sí.
Jo crec que fins i tot podrien ser un nexe, perquè això no té aturador. Això no, com tu bé deies, no és una qüestió d'avui, diguem, ajudem a solucionar aquest problema de 12 persones i s'ha acabat, ni de 24. O sigui, això serà creixent i cada vegada serà, diguem, serà acomodatiu, no? I si no exponencialment, com a mínim, diguem, anirà sumant i sumant i sumant, no? Llavors, bueno, una manera poder, diguem, una mica creativa i segurament, diguem, molt criticable, no? I molt estudiable i molt, seria, diguem, això, de convertir-se en aquest nex amb tota aquesta gent. O sigui, aprofitar, diguem, al final seran, si no ho són, que per mi no ho són, però per molta gent sí, seran un problema real, o sigui, amb convivència, etcètera, etcètera, aquesta primera tongada de gent que tenim clarament identificada, ajudem-los a que ens serveixin, diguem, de nexe conductor i de recol·locació, no? O sigui, al final, el problema que tenim moltes vegades és si no idiomàtic, com a mínim, diguem, mentalitat, o sigui, tenim cultures diferents i això fa, diguem, que xoquin en molts conceptes, no?
Sí, mira, en aquest país... i tornant una mica a lo que abans comentava.
Quan dius país, perdona, Pere, parles de Catalunya o parles de...
Parlo en general.
En el conjunt de l'estat espanyol.
Sí, conjunt de l'estat espanyol. En aquest país lo que està passant és que si tu no tens un permís de residència no et poden donar treball. Si tu no tens un permís de treball no pots tenir un permís de residència. Aleshores, això és una mica...
El gos que es mossega,
que es mossega la cua, o el gat, o digue-li com vulguis, o el peix. Aleshores, si en aquests nois, un cop la DGAIA els allibera, entre cometes, al món, perquè ja són majors d'edat, tinguessin un permís de... M'he quedat sense... tinguessin un permís de residència, segurament... les coses es facilitarien d'una manera molt important. I aquest permís de residència podria ser provisional per un any, podria ser, amb un any podrien aconseguir
estabilitzar-se,
buscar alguna feina, i totes aquestes coses, possiblement. Però a mi em sembla que sense aquest requisit, que és d'alguna manera el que si pel carrer els para un policia els hi demanarà d'això, si no poden això, els poden extraditar. Aleshores...
Cap empresari se la jugarà...
Aquí està. O sigui, necessiten aquella primera pedra perquè puguin ser acollits per la societat.
Alcalde.
És exactament així. Subscrit del tot. Hem creat una ficció legal, o s'ha creat una ficció legal que diu les dues coses. No pots tenir permís de residència si no tens treball i no pots tenir treball si no tens permís de residència. Per tant, estàs al nostre abast el dia que et agafem i ens convingui agafar-te i portar-te a la frontera. Però aquí ens apareix un altre problema, el que ha dit en Toni. Soc senegalès. I al Senegal no el reconeixen. O soc gambià, i a Gàmbia no el reconeixen. A on te'l porten?
Sí.
Vull dir, i els tractats internacionals i totes les històries que vulguis aquí entremig. És a dir, la situació legal d'aquestes persones, perquè avui estem parlant d'aquestes persones, és absolutament impossible que ells puguin complir totes les normatives, com en tants altres casos, com diem, potser parlarem d'altres casos, però la situació d'ells és aquesta. Són menors, com a menors i com a societat, plorem moltíssim, hi ha que plorem més que nosaltres, però no acullen a ningú, com deia el Pere Puig.
I a més, molt, molt estigmatitzats, no? Sembla que tots els mals que patim ara mateix a la ciutat de Calella...
com si no n'haguéssim tingut mai cap. Sí.
Tot venen produïts doncs, per aquests nanos, no? Que és el que corre per les xarxes.
Sí, perquè en seguida tots són els menes, tu. I jo no és que ho defensi, però vull dir, home, jo torno a repetir, hem vist...
Bueno, vosaltres els heu tingut al centre parroquial.
Els hem tingut al centre parroquial i s'han comportat bé, vull dir, amb els mateixos problemes que podem tenir amb els nanos d'aquí, vull dir, lo clàssic, no hi ha hagut cap problema. Però que sí que fa anys que no hi havia aquests nois i hi ha bandes o grups, o diu el que vulgui, que els veus a la tarda, a les 4 de la tarda davant del carrer Madeu o el carrer tal, i dius realment aquests que són. I,
bueno, el problema és que són tan evidents que la gent agafa por, però dius, bueno, perdona'm, estem parlant de quatre nanos que s'han ajuntat al mig del cafè. Al final sí, és això, eh? Vull dir que els meus fills s'ajunten amb els seus fills, diguem, amb els seus amics també al cafè, i ningú els assenyala com aquests són perillosos. El problema està aquí, que els veus junts a vegades i dius, què és trama? No, home.
Tu vas a la plaça Lluís Gallart, a la plaça Lluís Gallart, i no d'ara, sinó de fa 3 anys enrere, i a partir de la tarda hi ha uns grups. Jo dic grups, no estic dient que t'enqueixin ni moment, estic dient grups o de sud-americans, o de marroquins, o de senegalesos,
Escolta'm, que també n'hi ha d'aquí, Jordi.
Que sí, que jo estic, jo estic dient grups.
També n'hi ha d'aquí.
Sí, bueno, sempre acabem dient el mateix, n'hi ha d'aquí, però estem parlant d'uns nanos en concret, que són hores que estarien molts d'ells a les escoles, perquè són nanos d'institut, com a molt, i estan allà. I
però seria molt interessant que en aquell moment hi hagués més barreja, perquè justament estan a la plaça Lluís Gallart, on hi ha cistelles, on això pot ajudar a que aquest sigui, diguem...
Sí, però tu... Però qui vagi el teu fill ja canvia molt, eh?
Doncs hi van molts, diguem, de fred, a nanos del bàsquet allà a jugar cada tarda.
Sí, es troben tota tots gent allà. Algú vol dir alguna cosa més, que ja estem pràcticament acabant? No? Algú vol rematar-ho?
Jo, bueno, llevat del Déu Salve de la República, no.
Val,
no tinc res més que afegir.
Jordi Martí, Pere Puig, Quim Rei, Toni Alabau i Francesc Membrives.
Moltes
Bona
gràcies.
Setmana. Alabau, que el doctor Puig et doni algun medicament ara. Aprofita. A veure si et cures.
Ja l'heu anat a buscar, el medicament.
Home, tenim el doctor aquí que te pot fer alguna bona recomanació, per aquest constipat.
Bueno.
Molt bé, bona setmana, vinga.
En parlarem, ara.
Bueno, me'n vaig.
Ràdio Calella.cat Rètols Planes, noves instal·lacions, 800 metres quadrats dedicats al rètol en general, tot tipus de projecte en dimensions i materials, des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes, telèfon 93 762 54 26 i al web retolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. I atenció al nou horari i a les noves propostes culinàries per aquesta tardor. Des del 12 d'octubre, dijous i divendres obert a partir de les 8 del vespre. Dissabtes i diumenges obert des del migdia amb menú de plats bascos. El menú de plats bascos, la nova proposta de Xacolí Euskal Taverna. Carrer Creus 6, Calella. Informació i reserves al 626 04 77 20. També ens trobareu al Facebook.
A Sant Pol de Mar hi ha dos restaurants amb el mateix nom, però en entorns diferents. Restaurants Banys Lluís, l'un a la platja i l'altre a la Riera. Restaurant Banys Lluís, a la Riera de Sant Pol de Mar.
Esmorzars, servei a la carta, menú diari i paella tots els dies. Al migdia, menú diari de dilluns a divendres per 15 euros, excepte festius. I cap de setmana i festius, menú migdia i nit per 35 euros.
I entre les seves especialitats destaquem els escamarlamets i gambetes de la Llotja d'Arenys, tàrtar de tonyina, paella de llamàntol, els vins i caves i les postres casolanes. Restaurant Banys Lluís, a la Riera, carretera de Sant Cebrià 3, Sant Pol de Mar.
Àmplia zona d'aparcament gratuït, obert cada dia des de les 8 del matí.
Informació i reserves al 93 760 32 92.
Recte final de la ciutat d'avui. Dolors Lleuri, bon dia.
Bon dia, Sònia.
Amb l'avanç de l'informatiu del migdia, què teniu per avui?
Doncs mira, avui una dada d'aquestes que donen indicacions sobre quina és la situació socioeconòmica que estem vivint ara mateix, les últimes dades d'atur, les del mes d'octubre, que ha fet públiques aquest matí el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, que indiquen que aquí a Catalunya va augmentar l'atur en 14.644 persones més que al setembre, que les que hi havia al setembre, deixant la xifra d'aturats en 387.267 persones sense feina. Hem de dir que Catalunya és, darrere Andalusia, la segona comunitat que lidera el creixement de l'atur aquest mes d'octubre, i això que les dades de contractacions, de noves contractacions i, per tant, d'afiliacions a la Seguretat Social del mes d'octubre són prou bones. Es van crear 966 9.660... Avui vaig fatal amb els números, Sònia.
Molt bé, molt bé.
9.666 noves filiacions a la Seguretat Social, que són per noves contractacions, sobretot de contractes temporals. Una cosa no ha acabat de compensar l'altra, per tant, doncs, ha augmentat l'atur, que és un dels indicadors sobre la situació macroeconòmica que estem visquent, amb totes aquestes ja missatges i inputs que estem rebent de que estem a les portes d'una nova crisi, sí, d'una nova crisi econòmica. Vaja, avui, per la importància que té, doncs, en farem referència a l'informatiu d'avui, en el que també, doncs, traslladarem els missatges que Jenn Díaz, la diputada al Parlament de Catalunya d'Esquerra Republicana, va llançar ahir des de Calella en l'acte que la secció local doncs va organitzar, que de fet serà l'únic que faran en aquesta campanya per les eleccions generals. No va ser un míting, diguéssim, tradicional, sinó que l'acte va consistir en la presentació del llibre de Raül Romeva. Ho explicàvem ahir. Jenn Díaz, la diputada que ha fet el pròleg d'aquest llibre, doncs explicava que el projecte amb el que Esquerra es presenta a les eleccions de diumenge es resumeix en tres paraules: amnistia, referèndum i autodeterminació. Diu que Esquerra en cap moment ha rebaixat els seus plantejaments polítics, que de fet, doncs, fa 80 anys que Esquerra defensa el mateix, que és l'autodeterminació, la independència, i que això no treu que ells reivindiquin també el diàleg amb el govern espanyol per donar una sortida a través del diàleg i de la negociació al conflicte entre Catalunya i Espanya. Li preguntàvem també si tornarien a donar altra vegada certa mà a Pedro Sánchez, com van fer a l'abril. Recordem que es van abstenir en el debat d'investidura. Jenn Díaz deia ahir des de Calella, doncs, que no era un xec en blanc a Pedro Sánchez, sinó que el que realment volia Esquerra Republicana amb aquesta abstenció era condicionar el govern de l'estat espanyol, i que, de fet, això és el que busca també en aquestes pròximes eleccions: aplegar el màxim de vots, tenir el màxim d'escons per condicionar el futur polític també d'Espanya i, per tant, doncs, forçar aquest seu projecte polític, que, recordem-ho, és amnistia, referèndum i autodeterminació. És això el que deia Jenn Díaz ahir des de Calella. Avui també parlarem de les vacunacions escolars, ara que ha començat una nova campanya. Parlaves ahir amb la Cristina Masvidal, que és la infermera del CAP de Calella. Vaja, avui a l'informatiu el que recordarem és quines són les vacunes que s'administraran en aquesta campanya tant als alumnes de 6è de primària com de 2è d'ESO, que són diferents, que hi ha una novetat, que és que en comptes de la vacuna pels de 2è d'ESO, en comptes de la vacuna de la meningitis C, el que s'administra, el que es posarà en aquesta campanya, és la tetravalent, sí, que el que cobreix és per 4 serotips d'aquesta malaltia de la meningitis. Aquesta és la principal novetat d'aquesta campanya, que es farà, que arribarà a uns 500 alumnes de les escoles públiques i concertades de Calella, als quals s'administrarà la vacuna, sempre i quan els pares o els tutors legals ho autoritzin. Correcte, deia la Cristina Masvidal que no es tracta d'omplir un full i dir jo autoritzo, sinó que han d'indicar clarament quines són, perquè entremig d'aquestes vacunes, i és una de les més controvertides, més polèmiques, hi ha la del papiloma humà, que es posa a les noies de 6è de primària. És controvertida, però deia la infermera Cristina Masvidal que cap de les efectes negatius que corren que provoca, doncs, s'ha pogut comprovar científicament. Avui també farem repàs d'un altre tipus de calendari, el de votacions pels pressupostos participatius, que ja està en marxa. Repassarem dies i llocs de votació i parlarem d'un taller que es farà aquest dijous a l'Espai Jove, els Maduixots, que faran un taller de castells el dijous a la tarda a partir de les 6 i està obert a tots els joves de 12 a 25 anys.
Ja té un sostre prou alt?
No, fan castells. No,
val, un taller.
El Marc Ruiz, que és el president dels Maduixots, ho explica. No fan castells, expliquen com es fan els castells i animen els joves animar-se a fer construccions, també.
Molt bé, doncs a partir de la 1, l'informatiu. Gràcies, Dolors. Doncs la Dolors i la Nomi Esteve, que arriben a la 1 amb l'informatiu, i nosaltres, que avui acabem amb música de Bryan Adams, aquest cantant de Canadà que va néixer tal dia com avui, de l'any 1959, amb la seva cançó Estrella. Demà tornem als vols de les 10 i 4. Salutacions de qui us ha acompanyat, el meu nom Sònia Muntanyola, i dels companys d'informatius i els tècnics, el Jaume Riera i el Víctor Riera. Adéu-siau, fins demà. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul.